Ladies and gentlemen.
Your systems are offline.
Vitamina Dance a Radio Sabadell.
Què tal, vitaminers? Com esteu? Com van les vacances? Quina alegria poder tornar-vos a parlar, explicar-vos coses relacionades amb la música electrònica, que ja sabeu que això aquí al Vitamina ens encanta. Doncs mireu, us hem preparat un senyor podcast perquè la veritat és que prop de dues hores, crec, que han sortit d'un dels especials que hem anunciat a les xarxes socials que us teníem preparats per aquest estiu, que és l'especial del Dream Beach, el festival de música electrònica situat a Villaricos, Almeria, Palomares, un lloc encantador davant de la platja, un dels festivals de música electrònica més reconeguts d'Espanya, amb uns cartells increïbles any rere any. Per allà han passat la majoria de DJs més internacionals, però també un festival que aposta molt pel talent local, no? Doncs amb l'equip del Vitamina se'ns va córrer viatjar cap a Almeria i poder explicar-vos tot el que ha passat durant 4 dies de festival. En total nosaltres hi hem estat uns 5 dies aproximadament, i un viatge també, un bon viatge que ens hem marcat aquí a l'equip del Vitamina amb en David, a Ramiro, en Sergi Cubero i un servidor, Antoni González. Doncs això, perquè conegueu com es viu aquest festival, per si encara no hi heu anat i teniu pensat fer-ho l'any que ve, perquè això de la pandèmia sabeu que s'ha acabat, sembla que s'ha acabat. Els festivals de música electrònica aquest estiu ho estan patant, des de Tomorrowland, el Sonar també ha anat super, super bé. Ara a l'agost tenim el Medusa, el juliol també, que no se'ns escapi, el Monegros. Tot torna a la normalitat i això ens encanta, això ens apassiona, que la música electrònica segueixi sonant a tope, i allà on hi hagi música electrònica, doncs l'equip del Vitamina s'hi pot i anirà i us explicarà tot el que passi. Com us deia, us hem preparat un podcast que escolteu, volem que escolteu amb calma, vale? Perquè són unes dues hores amb valoracions, amb entrevistes, amb el dia a dia, amb cosetes que no se'ns escapen d'un festival amb una infraestructura brutal, amb una logística brutal, com deia, un dels festivals més grans d'Espanya. Us hem explicat tots els detalls, però també escoltareu moltes vivències, el camí de viatge, el camí cap a Almeria, la tornada cap a Barcelona. Ens notareu la veu que anirà canviant en funció del moment on escolteu el podcast, perquè són 5 dies de festa, 5 dies de música electrònica, i al final doncs això també acusa un cansament. Però bé, comencem amb aquest podcast, aquest especial Dream Beach de Villaricos, edició 2022. Torna amb força, amb un cartell increïble. Ja ho sabíem abans de baixar cap a Almeria, que el cartell cridava i molt l'atenció, sobretot l'apartat techno. Aquí sí que ens escoltareu dir-ho durant tot el programa, que l'apartat techno ens ha deixat bocabadats, perquè des de Martínez Brothers, Boris Brecha, Paco Suna, Andrea Oliva amb un back-to-back, amb Nick Fanciulli, és que, a part, els hem tingut molt a prop, ens han deixat poder gravar i estar a prop d'ells, fer entrevistes, també escoltareu entrevistes amb l'Anna Tour, una de les fèmines més potents d'Eivissa, que ara mateix ha engegat un projecte nou de ràdio baleàrica. Bé, moltíssima informació de cada dia de festival, com us deia, perquè si voleu anar l'any que ve, doncs tingueu tota la informació per anar més tranquils i tranquil·les, d'acord? Doncs res, anirem escoltant píndoles de gravacions, tot això ho hem anat gravant amb la gravadora portàtil. Ens ha fet molta gràcia perquè la gent ens escoltava parlar i primer que els costava una miqueta el fer-ho en català, però ens preguntaven, ei, ¿de dónde sois? ¿Y este programa dónde se escucha? ¿Y Radio Sabadell, hasta aquí habéis venido? Això també ens agrada. Fins i tot ens van trobar Vitamines, que això va ser increïble. A la zona de càmping el primer dia vam escoltar de fons, ei, Vitamines! I vam dir, qui ens coneix aquí? Qui ens coneix a Almeria? Doncs sí, hi havia un bon grapat de ballesans desplaçats al Villaricos, al Dream Beach, i ens van saludar molt amablement, cosa que agraïm. Doncs això, serà un podcast per càpsules, per píndoles, moments de gravació de cada dia, però bé, us anirem explicant cap on anem i cap on ens dirigim perquè no perdeu el fil. D'acord? Doncs aquí comença l'especial Vitamina, especial Festival Dream Beach.
Vitamina Dance, Antoni González.
I una de les primeres coses que se'ns va venir al cap és, ei, només sortir de Sabadell amb el cotxe, agafa la gravadora i comença a gravar. Què tal, com esteu, vitaminers? Són pràcticament les 10 del matí. Havíem dit que volíem sortir més d'hora, però com estem de vacances, hem sortit una miqueta més tard. Però ja som aquí a la carretera, direcció Almeria, al Dream Beach. Primera vegada que anem al Dream Beach amb l'equip del Vitamina, però també primera experiència per tots els que hi anem. Us explico totes les persones que hi van dins d'aquest vehicle ara mateix, perquè hem anat amb cotxe, sí. Tenim aquí en David Ramiro. Què tal, David, com estàs?
Ei, què tal, Vitamines? Doncs pues molt bé, amb moltes ganes d'arribar a Almeria, amb molt hype perquè hem vist el cartell i està molt interessant. I també anem acompanyats aquí del Cubero, que ara us passaré el relevo.
Ei, què tal? Amb moltes ganes de veure molts artistes bons i entrevistar-los. Aviam què tal, ja us explicarem, aviam.
Doncs com podeu escoltar, en David, en Sergi Cubero, aquí m'estan acompanyant un servidor, Antoni González, al volant també, no? Perquè m'heu donat els mandos, no? Ja us fieu de mi?
Sí, fins a València sí, ja a partir de València ja veiem què fem.
No, jo no t'he dit que et deixaré el cotxe a València, això t'ho has imaginat tu ara mateix i t'ho has inventat.
Bueno, s'ha de descansar, nois, cada 3 horetes s'ha de fer una paradeta perquè la seguretat ante todo. Pitat, també vol parlar el cotxe.
Algú s'ha tret el cinturó, que ha sigut en Sergi.
No, jo no.
Qui ha sigut el que s'ha tret el cinturó?
El senyor tirant volant.
Tenim un vehicle de bombers darrere, vull dir que s'acaba de col·lapsar tot. Potser ha sigut el vehicle de bombers.
No, això vol dir que ha passat algú.
Ha desaparegut, no? O sigui, el culpable era el Sergi, el que tenia el cinturó tret era el Sergi.
A part de no tenir datos.
Interessant, molt interessant que el Sergi ve amb nosaltres a cobrir el festival com a bon vitaminer i no té dades al mòbil. Que dius, com tu faràs allà, Sergi?
No, el bo és que després a l'hotel pillem wifi, però a partir del 15, a partir del segon dia el tercer dia del festival ja tinc dades i podem actualitzar-ne més les Instastories i tot. Val? O sigui, cap problema.
Bueno, doncs a partir del 15, ja sabeu, el Cuero tindrà datos.
Ho té molt estudiat, que és a partir del 15, eh?
Com sigui a partir del 17, el festival no el gaudirà una merda, no veurem res a Instagram per part seva. Bueno, sí, quan arribis a l'hotel, no, Sergi? Ho ficaràs tot a...
No, sí, quan arribem a l'hotel ja publicarem ja tot el contingut amb les xarxes socials, val? I podreu veure amb el meu perfil, @sergicubero, /DJ, o a través del també de Vitamina Dance 946.
Nois, anem a parlar una mica del festival, que ens estem aquí anant per les branques. Així, de primeres, fins que arribem, fins que veiem tot el main stage, l'escenari tent del techno, l'escenari més alternatiu d'Urban, digueu-me, quin és el vostre hype de l'1 al 10? Què us espereu?
Començo jo mateix. Aviam, jo tinc moltes ganes de veure a Natur, la Vicenca Natur, perquè sé que portarà sons de la illa i com ja sabeu sóc un gran friki del moviment Ibicenco-Baleàric, així que tinc moltes ganes de veure Anna Tour, però és que també tinc ganes de veure altres DJs, vull veure Nick Fanciulli, que fa un back-to-back amb André Oliva, Michael Bibi, no sé, us passo el Cubero a qui vol veure ell.
Jo tinc moltes ganes de veure Les Castizos, riureu una mica de mi, però posen música molt del meu rotllo, amb molt groove, molt rotllo Crider, molt latineo, saps? I no sé, Tinc curiositat, tinc morbo, que es pot dir, no? Lo típic, no? Tinc morbo per veure'ls. I suposo que també a la Bijones i a Bell de Kid, mira, molt nacional. I a André Oliva també tinc moltes ganes de veure'l.
Us poso el Toni, aviam quin era el seu hype de DJs.
A veure, per ser el primer cop que anem a Dream Beach, així a nivell de festivals, experiència, tampoc és que... Potser a Barcelona, al BBF, però que tampoc hem pogut anar. A França, l'Electro Beach, potser ha sigut el festival que abans de la pandèmia vam poder gaudir. Un hype bastant alt perquè és un dels festivals més reconeguts d'Espanya. Podríem dir que juntament amb el Medusa, que el Medusa és que ha fet molt bona feina també en els últims anys a nivell estatal, diuen que Dream Beach ha baixat una miqueta a nivell de cartell i tal. Jo no estic molt d'acord. Crec que el cartell d'aquest any és espectacular. Els DJs que venen són de nivell internacional molts, que punxen a tot el món, és a dir, des d'uns Martínez Brothers, tenim també, potser em falta el Fisher, que és ara mateix dins del panorama comercial i tech dels més reconeguts, però sí que hi serà en el Dream Beach del Puerto de Santa Maria, que es fa a l'agost, també dels mateixos organitzadors, allà sí que hi serà el Fisher. I potser així més, com us deia, Martínez Brothers em fa molta il·lusió, perquè són dos DJs que els has de veure a Barcelona, a Eivissa o a la resta del món. i els tindrem aquesta setmana aquí a Villaricos, al Dream Beach. Per la resta, doncs, a sorprendre'm. Sí que és veritat el que deia el Sergi, té molta raó, que hi ha molt talent nacional, i això està molt bé, que en un festival s'aposti molt pel talent nacional, perquè potser, si mires altres festivals d'aquí de la península, sí que notes que tira més pel talent de fora. Això ho hem parlat molts cops a les tertúlies del Vitamina. I en canvi el Villaricos, el Dream Beach m'ha donat la sensació que tira molt de talent local. Fins i tot a última hora crec que ha sigut en Mike Williams, que no ha vingut, no podia venir, i porten a l'Abel de Kit, a l'Abel Ramos i a l'Albert Nif. O sigui, talent local i talent nacional 100%. A més de, com deia el Sergi, Les Castizos, Fatima Haji, vull dir, talent nacional. I a nivell de festival, això fins que no arribem a Almeria no us ho podrem dir. Tinc ganes de veure també com és la logística, la infraestructura, com està gestionat l'espai, perquè això és molt important als festivals. Recordem que aquest festival es fa davant de la platja, és a dir, que s'ha adaptat una mica a l'orografia del terreny, a com està tot muntat allà. I a partir d'aquí, doncs, això, el meu hype és bastant alt, perquè és un festival nou, bastant lluny de les nostres terres, no és com el Medusa, que està aquí al costat de València, sinó que està a l'altra punta de la península, pràcticament. El clima també serà una mica diferent, farà molta calor, de ben segur. I la gent també, hi haurà molta gent d'Andalusia, de la resta de la península. Esperem trobar-nos Vitamines, també, que sabem que hi ha gent que viatja cap allà. I ja està, crec que és suficient, no?, per resumir aquest hype que tenim de camí a Almeria ara mateix a l'autopista P7 viatjant cap a terres andaluses, nois. Va ser un viatge, com podeu escoltar, molt divertit. La veritat és que amb en Sergi i amb en David fa anys que ens coneixem, ens agrada moltíssim la música electrònica. Quins millors companys de viatge que el Sergi i el David, perquè la toquen i molt, i això també mola quan vas a un festival amb companys a cobrir-ho, que hi entenguin de qui punxa, qui no punxa, i els estils, els gèneres, les corrents musicals. Això és increïble i se'ns nota a vegades, quan parlem. Nosaltres també vam fer reflexions. Imagineu-vos que un viatge de 7 hores amb cotxe dona molt de sí, i vam poder escoltar podcasts, entrevistes, i escoltant un Glitterbox, un podcast de Glitterbox, de música electrònica, de house-ete, de house molt, molt estiuenc, ens van venir reflexions com aquesta. Bé, sí, estàvem parlant una miqueta, perquè estàvem escoltant ara mateix, de totes les hores que tenim de gravació, estàvem escoltant Glitterbox. Glitterbox és una de les filials de Defected, que es caracteritza per el house, i un house de molta qualitat, de terrasseta. Llavors anàvem a escoltar la sessió de Glitterbox, que us la recomanem al 100%, sobretot ara a l'estiu, i dèiem que és un estil no que agradi més a les noies que als nois, però sí que ve de gust més per tots els públics. Però ara deia el David, jo una noia no la convidaria, per exemple, que vingués a mi a l'input, perquè a mi potser m'agrada anar a l'input, que són sons més contundents. A mi m'agradaria portar-la a una terrasseta. Potser no, David, potser la noia li agraden els ritmes contundents, el techno, i si la portes a l'input, s'ho passa d'allò més bé. Vull dir que al final, sobre els estils musicals, gustos dels colors. Vull dir, mai diguis que aquest estil no li agradarà a una noia o un noi, fins i tot, perquè potser et sorprens, i a un noi li fiques l'etiqueta de que li agrada el techno perquè és més dur, i després resulta que li encanta Glitterbox, i li encanta el house de terrasseta, i li encanten els sons més orgànics. I al contrari, una noia potser et diu, potser em ve més de gust escoltar house cantadet, i al contrari, li agrada escoltar sons més contundents. Aquesta és la meva opinió.
Bueno, pues seguim amb el consultorio de l'amor Vitaminer, camí d'Almeria. Queden 5 hores i 46 minuts, si això ho marca bé. En breu farem una paradeta, perquè aquí el senyor Toni González
té l'esquena suada.
Estem a 30 graus. A 29 graus, perdoneu. Són les 10 i 52.
Té pinta que arribant a les terres andaluses, segurament a partir de Múrcia, possiblement la temperatura vagi en augment, així que hem d'estar preparats. De moment portem l'aire condicionat al cotxe. Estem escoltant molt bona música. I res, seguirem explicant-vos com és aquest viatge de baixada.
També farem una miqueta de recomanacions, tips de viatge, alguna tertúlia per escoltar amb els amics si aneu aquest estiu a algun lloc. Estaria bé, jo recomano, mira, escoltar primer de tot el Vitamina Dance, o sigui, actualització, informació, qualsevol cosa relacionada amb el món de l'electrònica, ho cobrim perfectament. I jo ja personalment recomano una entrevista d'Andrés Campo, molt bona, que les fa Ispasori. Connectados.
Julio Navas.
Amb el Julio Navas. I tu, Toni, quines recomanes?
Home, entrevistes que hagi vist recentment, aquesta que has comentat de l'Andrés Campo, me la vas recomanar tu també, després de veure-la a Go Beach, a la setmana de l'Off-Sonar, em vas dir, ostres, hi ha una entrevista molt bona a Andrés Campo, i precisament feia un mes, crec, li va fer el Conectados al Julio Navas, que no el Julio Posadas, que també feia entrevistes abans amb el de Casa a Casa. No, estem parlant del Julio, de Julio Navas, que té el seu estudi de gravació i que col·labora amb Hispasonic, un portal web també que us recomanem des d'aquí, des del Vitamina. I sí, una entrevista molt interessant, l'Andrés Campo, potser em quedaria amb aquesta, perquè creia que per ser un dels DJs nacionals més tops que hi ha ara a nivell d'electrònica, és bastant humil, molt humil, podríem dir. També el vam estar veient una estoneta a punxar. Em va sorprendre molt això, crec que si em seguiu a les xarxes ho vau poder veure. Ell repartia aigua als assistents, és a dir, portava com un gerro d'aigua, i la gent feia molta calor, la veritat, al juny, a la setmana del Sonar, i ell repartia l'aigua a la gent. Això em va deixar bocabadat. Això normalment un DJ no ho fa. Un DJ està a la cabina al seu rotllo, amb la seva sessió, i no es preocupa molt de si la gent té set o no. Això l'Andrés Campo em va sorprendre moltíssim que ho fes. I després moltíssims temes dels quals parla l'entrevista, us la recomanem al 100%. Un dels que potser em va agradar més és que l'Andrés recomana que l'estudi de gravació i l'estudi de producció te l'instal·lis a casa teva, si pots. Almenys un petit home studio. Després pots tenir un estudi més gran, però diu que va tenir les dues coses i que recomana tenir un estudi a casa, perquè les idees et poden venir ràpid per la nit i que és més ràpid de tenir l'estudi a casa per treure aquestes idees. Després sí que pots tenir un altre estudi de gravació o de masterització i mescla, o anar a l'estudi d'una altra persona, però em va agradar això que va dir, que si podeu, que us munteu un estudi petitonet a casa, perquè és on surten les idees, no has d'agafar el cotxe, no has de viatjar per anar a l'estudi, no has de moure't, i que això jo ho veia com un punt positiu, i explicava, fins i tot feia una mica de tour pel seu home studio, la veritat que molt bons aparells, sintetitzadors, feia bromes amb els veïns, però bueno, no us farem tampoc més spoiler, us recomanem aquesta entrevista a l'Andrés Campo, al canal de YouTube d'Hispasonic, a les sessions de Conectados amb Julio Navas. Entrevista recomanadíssima, que mira, aprofitant el viatge de baixada a Almeria, us la recomanem.
I tu, Sergi Cubero, quina entrevista o quin podcast recomanes escoltar?
Mira, a mi els últims podcasts que vaig escoltar, a part del Vitamina, òbviament, els de les entrevistes del de producció online, de l'Àlex de producció. Em va marcar molt la del Joan, del Bastian Bax. També vaig escoltar una del David Tort, amb el Julio Posadas, per exemple. Sí, la vaig escoltar i em va agradar molt, perquè parlava també dels Denon i poc se'n parla de marca Denon, perquè últimament molts productors famosos, molts artistes, molts DJs s'estan passant de Pioneer a Denon, i estaria bé també parlar-ne algun dia del Vitamina aquí i de quines novetats té, què no té, comparar-les una mica, val? Parlar-los en general en aspectes tècnics una mica més senzills perquè tots els audients ho pugui entendre, però comentar una mica per sobre, no?
M'acaba venir al cap una secció molt bona. Més que una secció, pot ser un joc d'Instagram, que és la nostra recomanació un cop a la setmana o al mes de... heu de veure pel·lis d'aquestes relacionades amb DJs o festivals o entrevistes o tertúlies, i també que vosaltres ens poseu alguna que, clar, sempre podem escoltar i podem aprendre de tothom aquí. Potser hi ha algun oient... Ostres, doncs mira, us tens que escoltar aquesta entrevista perquè parlen de com fan els temes o de com treballen la promoció. Pel·lícules. Bueno, pel·lícules també que hi ha de DJs o biopics. Bueno, aquestes cosetes.
Bueno, com podeu escoltar aquí el David, bones idees a l'estiu, això m'encanta. Aquest viatge crec que donarà molt de sí. Encara ens queden 5 hores fins a Almeria. Però està bé, perquè van sortint idees, estem fent valoració també de totes les tertúlies que hem fet durant l'any, el Vitamina, les entrevistes que podem fer a partir del setembre, però també ens agrada que vosaltres ens ho digueu a través de les xarxes o a nivell personal, si és que ens coneixem en persona, i si no, doncs ho farem ben aviat. Coses com aquesta, què us agradaria escoltar el Vitamina, què trobeu a faltar... A mi personalment m'agradaria molt que tornéssim a fer les Vitamina Live Session als estudis, perquè degut a la pandèmia doncs es van deixar de fer, i era molt guai que la gent vingués als estudis amb els seus aparells a fer la seva sessió, i tot ben gravadet i enregistrat per sonar en antena, i penso que això als DJs els agradava molt, a mi també i a l'equip del Vitamina, i llavors això també és una de les cosetes que la propera temporada intentarem afegir al Vitamina un altre cop.
Intentarem contactar amb IMSA perquè ens patrocini a l'estudi i ens posi allà els TDJs 3000, si ens uni dels 4000 ja la Barico ens patrocina.
Doncs sí, recomanem l'IMSA perquè és de les poques botigues que hi ha a Sabadell de d'aparells de DJ i d'instruments musicals, així que també s'ha de fer ciutat, comerç local a tope, i si necessiteu algun Canon, un jack, un adaptador, podeu anar a veure el Charlie o l'Albericus, que us atendran molt bé a l'IMSA. Que quedi clar que no cobrem per aquesta falca ara mateix, però que, com diem, s'ha de cuidar el comerç local, així que endavant amb l'IMSA i amb tots els negocis que ens donin aquesta oportunitat de comprar coses a la nostra ciutat i no haver de baixar a Barcelona o demanar-ho per internet.
Vitamina Dens, la millor recepta per desconnectar de la rutina.
I aproximadament, quan anàvem per València, se'ns va venir al cap doncs, que València era una terra amb molta música electrònica a l'esquena, amb molta història, i això és el que vam començar a xerrar dins del cotxe. Bé, doncs, Vitaminers, ja estem arribant ara mateix a València. Ens trobem molt a prop de la capital. A unes 4 hores de viatge portem ja d'aquí a Almeria. I m'agradaria preguntar-vos a vosaltres, companys, què us transmet València, ara que estem trepitjant aquestes terres, a part de les taronges i de la paella, sortint d'aquests tòpics. Musicalment, a vosaltres, què us transmet València?
Bueno, a mi em recorda el Marina Beach Club, per exemple, que és un dels beach clubs més elegants que pot tenir Espanya. I porten artistes internacionals molt importants, i jo tinc ganes d'anar-hi i veure l'experiència, aviam què tal és. I per no parlar també del Festival de Medusa, clar.
Bueno, doncs ja que ha dit el nostre company Sergi Cubero al Festival de Medusa, a mi, quan parlem de València, és el primer que em ve al cap, el gran Festival de Medusa, conegut per els artistes que porten i programen, que aquest any han fet una programació molt bona. Intentarem anar l'any que ve, si tot va bé, s'intentarà anar a veure aquest gran festival. I a tu, Toni, què et ve al cap?
Home, heu parlat de Medusa, que sí que és veritat que és un dels festivals que millor programa, podríem dir, ara a nivell espanyol. També té més seguidors a Instagram, sembla una tonteria això, però Medusa crec que és un dels festivals d'Espanya, fins i tot per sobre de... Bueno, Monegros crec que també té molts seguidors a les xarxes, però és un dels festivals que més arrossega a nivell estatal, i també trobaríem el Villaricos, que és cap on ens dirigim. També em ve al cap a Borriana, a l'Arena El Sound. Sí que és veritat que, tal com vam comentar en el Vitamina Especial de festivals, l'Arena potser es decanta més pels estils més urbans i una mica la música més agressiva, però també és un bon festival. Llavors, a part dels beach clubs, com deia el Sergi, València és bona terra de bons festivals, tant el Medusa com el festival de Borriana, l'Arena, i això, beach clubs. Clar, no oblidem també que València també és reconegudíssima a nivell espanyol per la Ruta del Bacalao, ja que la Ruta del Bacalao és important, que va marcar la història de la música electrònica al nostre país. Va ser una dècada molt important per la cultura electrònica del nostre país, des de Alacant fins a Castelló, moltíssimes discoteques de màquina, del que ara li diem Remember, tenien lloc, no?, aquestes festes cada fin de i es feia la Ruta del Bacalao, conjuntament també amb discoteques de Catalunya, del Pont Aeri, del Perquè, bé, molta època també del hardcore, després es va transformar una mica a final dels 90, però sens dubte a València a mi em transmet molt la Ruta del Bacalao, Paco Pil també, amb els hits que va crear, bé, productors de màquina boníssims d'aquestes dècades que us comentava. Per mi València, la veritat és que em transmet també molt passat de la cultura electrònica del nostre país. Doncs bones reflexions també i bon coneixement de les terres del País Valencià, de la Comunitat Valenciana, perquè allà també la música electrònica ha sigut molt potent, tant com a Catalunya, i se'ns va ocórrer doncs, també retre un homenatge a l'època del Bacalao, a l'època de la Ruta del Bacalao, i a València en si també amb festivals i beach clubs que la veritat és que s'ho munten i molt bé per aquelles terres. I seguíem avançant durant el dia, aquest viatge cap a Almeria, i el hype estava en mode on, El hype anava pujant perquè ens acostàvem a Múrcia, i això és el que se'ns venia al cap, arribant a Múrcia. Què tal, Vitaminers? Doncs anem camí de les 4 de la tarda, portem unes 5 hores aproximadament de viatge. Ja hem passat València, hem dinat aproximadament per Xàtiva, hem dinat molt bé, la veritat és aquesta, que hem fet un menú i la veritat que ens hem agafat forces, i estem encara ja a la recta final del viatge d'anada al Dream Beach de Villaricos. Seguim al cotxe, ara mateix li s'ha dit el control al meu company, en David Ramiro. David, com va la conducció, bé?
Pues la veritat que molt eficient i molt bé, molt a gust en aquestes carreteres tan àmplies que hi ha i tan ben senyalitzades tot. Una miqueta de camions, però bueno.
Recomanes aquest vehicle als usuaris del Vitamina? Podem dir el model del cotxe i tot?
Pues la veritat és que sí, portem un Renault Clio bastant nou, amb 9.000 km, o sigui que quasi l'estrenem nosaltres. I déu-n'hi-do, no sé si s'escoltarà el motor, però aquí li trepitges i, ostres, es nota. Conducció segura sempre, eh, Vitamines?
Bueno, fins aquí la crònica de motor. Podríem fer un programa de motor també a Ràdio Sabadell.
Tenim un par.
Motor Vitaminer. I darrere, atenció, que veiem el primer Toro, Dosborne, també no podia faltar, ens estem apropant a terres de Múrcia. I es comença a veure també el terreny, terreny més àrid, ja no hi ha tanta vegetació, així que ens estem acostant, estem a punt d'arribar a Múrcia, tenim un hype brutal, tenim moltes ganes d'arribar, d'allotjar-nos a l'hotel, de descansar una miqueta, perquè aquesta nit ja comença la primera de les tandes, de les sessions del Dream Beach, i esperem que el que ens queda de viatge doncs vagi bé, fa calor, sí, estem en ple mes de juliol. I ara ja, doncs això, esperar una mica a Múrcia i encara la recta final cap a Almeria, cap a Villaricos, Palomares, per arribar en aquesta edició 2022, després de 2 anys de pandèmia, del Dream Beach de Villaricos.
Estàs escoltant Vitamina Dance a Ràdio Sabadell. Dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying. Choosing while you're cruising, music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, yeah, keep on dancing.
Clar, s'ha de dir que Múrcia està molt a prop del lloc de celebració del Dream Beach, perquè diguéssim que és la part d'Almeria més tocant a la comunitat de Múrcia, de Cartagena i tota la part de la costa del Llevant era una part més propera a Múrcia que la resta d'Andalusia. Sabeu que Andalusia és enorme. Doncs ens venien aquests pensaments un cop començàvem a veure els deserts característics d'Almeria, i això sí, ja arribant, a punt d'arribar, a pràcticament 30 minuts d'arribar a la població de Villaricos al Festival Dream Beach. Ara sí que sí, ja estem arribant a terres andaluses, acabem de sortir de Múrcia i ja hem entrat a Almeria. Estem començant a veure el paisatge típic d'Almeria, eh? Aquests terrenys així de desert. I ens queden uns 36 quilòmetres per arribar a Cuevas del Manzora, la població on tindrà lloc el Dream Beach en aquesta edició 2022. Ja comença això a tocar el rellotge, perquè simplement ara ens hem d'anar a acreditar com a premsa, anirem a l'hotel, farem una miqueta de descans, perquè d'un-hi-do el viatge, 7 hores de cotxe, però ja som aquí, estem arribant, i us explicarem doncs tot el que passi al Dream Beach de Villaricos des d'avui dimecres, dia 13, fins dissabte a la nit ben entrada la matinada, a tot el que passi al festival. Escoltareu entrevistes, tot el que ens passi també a nosaltres, que això també s'ha d'explicar. Això, volem que ens acompanyeu en aquest viatge, en aquest primer viatge que fa el Vitamina a aquest festival tan reconegut de música electrònica com és el Dream Beach de Villaricos. Vosaltres, què, companys, esteu preparats o no? Què us sembla Almeria?
Doncs ens sembla una terra una miqueta així àrida, però bueno, hi ha una miqueta de vegetació. Sí que hem vist molt hivernacle, perquè aquí el tema de la fruita i les verdures està al dia. D'aquí surt molta producció d'Espanya, surt d'aquí, de Múrcia, que l'hem deixat enrere amb molta calor, que hem baixat a repostar i estàvem a 40 graus. Aviam ara quan arribem a Almeria, aviam com estem, si notem aquesta humitat del mar, aviam com va. I tu, Sergi Cubero, què opines d'Almeria?
Bueno, és bonica, també té la seva riquesa
botànica.
Però bueno, ara mateix jo estic molt dormit mentalment, així que... Però bueno, amb moltes ganes ja d'arribar. Estava fent una mica feixuc el viatge, però bueno, valdrà la pena, jo crec.
Vitamina.
Doncs bé, un cop van deixar les maletes a l'hotel, l'hotel també on vam estar genial, l'equip de l'hotel ens va tractar perfecte, ens va tractar molt i molt bé. Teníem piscina, teníem silenci, que això és molt important també quan vas a treballar i necessites descansar les nits, i més en horari diurn i no nocturn, perquè ens passàvem les nits al festival. Doncs un hotel molt tranquil i que vam estar molt i molt a gust, això també s'ha de dir. Doncs un cop van deixar les maletes a l'hotel, primer dia ja dimecres, opening party a càrrec de Baleàrica, l'emissora que l'Anna Tour ha inaugurat i està a punt d'inaugurar aquest estiu, i que ja sona a nivell de streaming, amb música electrònica de luxe, amb el so baleàric. Doncs vam tenir l'oportunitat, abans de que l'Anna Tour pugés a escenari en el seu set, de poder conversar una estoneta amb ella, i això és el que ens explicava del seu projecte baleàrica, del so baleàric, i de com es troba també a nivell artístic. No us ho perdeu, superinteressant l'entrevista amb Anna Tour. Bueno, Vitaminers, doncs ara ens trobem aquí al backstage d'aquest escenari del primer dia de dimecres, aquí a un dels festivals més reconeguts de música electrònica de tota la península, com és el Dream Beach, i tenim al nostre costat l'Anna Tour. Què tal, Anna, com estàs?
Hola, bona nit, què tal? Tot bé.
Escolta, d'on vens? T'hem vist a Romania, a Eivissa, fa 24 hores. D'on vens?
Pues la veritat que no estic parant en tot l'estiu. Avui ens toca aquí a Almeria, a Dream Beach, i cada setmana, pues la setmana que ve Polònia, també al High Ibiza amb el Paco Suna i amb Martínez Brothers, i bueno, la veritat que tinc una temporada bastant completeta.
Avui com a anfitriona una mica de Baleàrica, explica'ns una mica Baleàrica, aquesta nova emissora de música electrònica amb aquest so baleàric, de què va Baleàrica?
Bueno, Baleàrica pretén ser com una espècie de, diguem, evolució de lo que és la ràdio convencional. Està molt enfocada sobretot en l'aspecte online i amb el tema de contingut on demand, i el que fem és d'alguna manera pues representar, amb l'experiència que tenim d'altres projectes, pues intentar donar aquest valor afegit a allò que no fèiem, no? A interactuar més amb els oients, amb els subscriptors, amb una plataforma on també la gent que genera continguts pugui monetitzar dins la nostra plataforma. I bueno, i realment no deixa de ser una emissora de ràdio, però sí que està més pensada en tot el tema de produir continguts i de compartir continguts amb altres artistes.
Ens hem quedat una mica bocadats també aquí a l'escenari, tot el tema multimèdia. Esteu emetent ara en directe o gravant en vídeo? Emetent en directe, com ha anat això?
Sí, estem emetent en directe i a la vegada també estem gravant vídeo per Facebook Live. I sí, òbviament, venim dels mitjans i hem desplegat tota l'artilleria per avui, que valia la pena. Hi ha un ambient increïble, moltíssima gent. No sé aquesta gent si aguantarà 3 o 4 dies, però avui ho estan donant tot i valia la pena fer el despliegue.
Dream Beach, un dels festivals més importants de música electrònica del nostre país. Trobem avui, punxant en aquest primer dia, dimecres, però també al Puerto de Santa María, a l'agost, no? Bona relació, doncs, amb Dream Beach.
Sí, a través del Gonzalo, que és el booker, que és amic meu fa molts anys, pues va confiar en mi ja fa 3-4 anys a Dream Beach, i després ja vaig estar l'estiu passat també a Cádiz, i repetim. La veritat que estic repetint cada any amb ells i estic molt contenta, la veritat.
Tornem al so baleàric, no? Com podíem descriure pels nostres oients què és aquest so baleàric que va néixer amb personatges com en César de Melero, a l'Illa Blanca, d'on ets tu? Com podem definir el so baleàric?
És una denominació d'origen, quasi, no? És un so que té una fusió entre el que és l'ambient, el house i sobretot, no sé com explicar-te, és el so de les Balears, el so de, sobretot, que representa el so d'Eivissa dels anys 90, de finals dels 80-90, i que d'alguna manera hem volgut recuperar amb aquest nom, amb Baleàrica, pues tota aquesta essència, tot aquest moviment que es va generar arrel d'aquest so, no? I és una fusió, ja et dic, de sos orgànics, down tempo, mid tempo, en fusió de house, però sí que és veritat que és molt representatiu de la música electrònica i el volem mantindre viu.
I en quin estat de salut creus que es troba el so baleàric? Aquí hem fet una miqueta de feina amb el Vitamina, ens hem llegit el llibre baleàric d'un dels sabadellencs, en Christian Lin, també en Luis Costa,
que ens va agradar molt el llibre, per cert, el vam recomanar per Sant Jordi. I parlant d'això, tota l'evolució del so baleàric, ara mateix en quin punt de salut es troba el so baleàric a la península? Després també de rebre tantes influències del Regne Unit, de la resta d'Europa, fins i tot d'Estats Units, es segueix cuidant aquest so d'aquí, de la península, de les Balears?
Es tindria que cuidar més, la veritat. Sí que és veritat que a Eivissa, a Formentera, Mallorca, Menorca, pots trobar encara aquestes sessions de so baleàric, però sí que és veritat que ha quedat, diguem, d'una manera molt... No, la paraula no és residual, però sí que és per, no és per a tots els públics, no? I clar, la fusió de tants estils, com dius tu, de l'estil anglès, de, sobretot de l'estil made in Spain, que també és hard, és techno puro, pues fa que quedi una mica més a la sombra, però crec que la representació del Balearic Sound sempre existirà, perquè és part de la història de la música electrònica, no? Per tant, nosaltres, des de la nostra plataforma, intentarem mantenir el viu tot el possible i a lluitar per ell, clar.
Anna, vam conversar el 2018, no sé si te'n recordes, a un festival a prop de Barcelona, el Daydream, a Montmeló. Això va ser abans de la pandèmia. Ens agradaria preguntar-te com has viscut aquests 2 anys de pandèmia de Covid. L'Illa Blanca s'ha tancat molt i com ha sigut aquesta recuperació? Hem vist que hi ha clubs com Privilege, que sembla que no ha acabat d'obrir. En quin punt també es troba la salut de l'oci nocturn de l'Illa Blanca?
Bueno, realment aquest estiu està sent increïble. Hi ha moltíssimes noves festes, hi ha moltíssims nous clubs, nous projectes, noves propostes, però sí que és veritat que hi ha algunes altres que són pues, institucions de l'illa, no? Com el Privilege, pues, que canvia de mans i, bueno, i m'imagino que serà per una evolució millor, perquè bueno, estava en un estat que ja pues, no donava més de si, no sé què ha passat exactament, però sí que és veritat que bueno, que el Privilege seguirà allí, no? Per lo menos el que és el recinte, i no sé en què es convertirà. Tots estem un poc amb l'expectativa. El Templo Amnesia sigue vivo más que nunca. Pachá, que ha canviat de gerència, pues segueix mantenent molt del personal que estava abans hasta ara. Per lo tant, aquesta essència encara respira, i els nous projectes que es van incloint, no? Però sí que és veritat que els anys de pandèmia han estat molt durs per l'illa d'Eivissa. Feia molta por que arribés gent desmesuradament i que no es pogués controlar, i es va tallar tot. Des del govern balear ens van tallar 100%, o sigui, no podies ballar, no podies anar a la platja a un beach club, no... Ja no era només tema de club, sinó era tema de l'oci nocturn i diurn en general, no? Però bueno, hem sortit d'aquesta. Eivissa és una illa, també volien fer una estratègia de canvi de model turístic, però quan hem obert aquest model, és que ni el van arribar a proposar, no? Aquest nou model turístic, que no sé ben bé de què anava, però a la vista està que la gent ve a Eivissa, entre altres coses, entre moltes coses, també per ballar i per disfrutar de lo que és la capital mundial de la música electrònica, que crec que segueix sent.
Comentava també un dels propietaris de Privilege també que estaven canviant una mica els models d'oci més dirigits cap als beach clubs i no tant cap al club. Això com ho veus tu que vius allà?
Bueno, no te creguis, eh? És un 50-50. O sigui, el beach club, què passa? Que ara qualsevol restaurant té música o té un disc jockey, no? Però sí que és veritat que els clubs segueixen tenint la força de sempre. High Ibiza, Ushuaia, estan funcionant a tope, Amnesia, Pachá, Eden... els clubs estan allí, el que passa és que sí que hi ha una oferta complementària diurna, que ja hi havia set quan era el tema de quan hi havia els afters, famosos afters de Space i de més, però s'ha convertit, a més de, pues, de tancar-te una discoteca durant el dia, pues, pots anar a la platja, que tampoc està molt permès ballar a la platja, per tant és un altre concepte, a més d'anar a dinar, de prendre't una copa i de disfrutar de música ambient al voltant d'aquesta experiència, no?
I tu a nivell personal, Anna, com has viscut aquests 2 anys de pandèmia com a DJ? No poder tenir el públic davant, no poder punxar davant de la gent, com ho has viscut tot això, els 2 anys de pandèmia?
Pues mira, la veritat que per mi, sonarà raro, però per mi va ser com... Els primers 15 dies van ser un alivio, perquè vaig poder descansar, quan va dir el president, 15 dies, cerramos todo. Vaig dir, hòstia, que bien. Però després que aquests 15 dies es van convertir en 2 mesos, en 3, en 1 any, i es va fer dur, però sí que la veritat que jo he trobat oportunitats noves i bones durant aquest temps, sobretot per cuidar-me més, per dedicar-me més temps a mi, a la meva família, als meus amics, per produir música, per fer coses que no tenia temps de fer perquè anava realment desbordada de feina i no pensava en altra cosa que fer feina, fer feina, fer feina, i d'un dia per l'altre t'ho tallen i dius, hòstia, què he hecho con mi vida, no? O sea, hi ha més coses a la vida a part de la feina i he aprofitat molt per, pues, per cuidar-me a mi, per cuidar els que tinc al redador i sobretot per construir la meva figura. He estat molt activa a nivell xarxes, fent live streamings i demés, i la veritat que crec que el resultat ha estat bo perquè estic treballant millor que mai, o sigui que ha estat una oportunitat, per mi ha estat una oportunitat, salvant que ha estat una desgràcia per moltes famílies, per molta gent que ha perdut la vida, no? Però a nivell personal per mi ha estat productiu i ha estat no positiu, però sí que és veritat que tampoc negatiu.
També per donar vida a projectes com Baleàrica. Exacte. Havíem llegit en alguna entrevista, la seu física ja existeix, està a punt d'arribar, en quin punt es troba?
L'obrim en agost, ara d'aquí unes setmanes. La veritat que tot el tema de construcció a Eivissa bueno, no només a Eivissa, perquè parlo amb gent de moltes bandes i sobretot de fora d'Espanya també, i el tema de les matèries primes, de no ens arribava el vidre, no ens arribava l'alumini, i ja saps també tu que tot el tema de tecnològic, Pioneer, de la producció tallada, l'Enanji i tal, ha estat complicat i ens hem retrasat un poc per aquest motiu, però ara finalment obrim en agost.
Ja ho sabem, quan anem a Eivissa amb l'equip del Vitamina visitarem els estudis de Baleàrica.
Hombre, encantats de rebre-us, clar que sí.
Bueno, per anar acabant, centrem-nos avui en aquest primer dia del festival Dream Beach a Villaricos, Almeria. Què tens preparat, el set, que comença d'aquí pràcticament mitja horeta? Quin estil d'electrònica punxaràs?
Vaig a fer una sessió de techno, el que estic punxant ara, però sí que és veritat que la selecció que faig de techno, pues, sempre té aquesta essència baleàric, no? D'alguna manera, a pesar de que sigui techno, m'agrada molt la melodia, m'agrada molt el vocal. Intento fer una fusió una selecció de fusió de techno amb melodia amb una mica de sentiment, no? I bueno, estic morint-me de ganes d'entrar al ruedo i de donar-li canya.
Doncs et deixem aquests minuts previs a la preparació del set. T'agraïm molt, Anna, la teva atenció als micròfons del Vitamina Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé l'estiu i sobretot tots els projectes i aquest suport a la cultura local d'Eivissa, el so baleàric. De veritat, Anna Tur, moltes gràcies avui per atendre el Vitamina.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Connecta't a la comunitat Vitaminer. Instagram @vitamina946.
Doncs d'un-hi-do, quin opening que vam viure el primer dia dimecres. Es va fer a la zona del càmping i ens ho vam passar d'allò més bé amb aquests estils d'electrònica per començar, per donar el tret de sortida al festival Dream Beach. Com us deia, en un apartat una mica retirat del propi festival, perquè el festival començava com a tal el dijous al recinte principal, l'escenari de techno i a l'open air, els tres escenaris que hi havia en el recinte Dream Beach. Això, en canvi, es va fer a un escenari que sonava molt i molt bé a la part del càmping. I ara escoltarem una mica la valoració que vam fer el dia següent al matí, tot estirats a les tombones, a les hamaques de l'hotel, perquè tenim una mica de cansament del viatge, també de tota la nit. Durant l'entrevista que vam fer amb l'Anna Tur se'ns veia cansadets, això també ens ho van dir, però és que és normal, un viatge de 7 hores al final causa una miqueta de fatiga. El dia següent vam descansar, dijous al matí, això és el que conversàvem i aquesta és la valoració que fèiem de la primera nit en aquest opening party del Festival Dream Beach.
Què tal, Vitaminers? Com esteu? Doncs ara mateix ens trobem a la piscina de l'hotel on estem allotjats, tot l'equip del Vitamina. Estem a dijous, dia 14. Portem un dia de festival, però us expliquem. Ahir va ser a la Welcome Party, aquí a la zona del càmping, podríem dir. Vam poder donar una volteta pel càmping per veure les instal·lacions, perquè ja sabeu que a part d'agafar l'abonament normal, també podeu agafar l'abonament amb càmping, no? Llavors, totes les persones que vulguin fer demanaven allotjament amb càmping i la veritat és que tens el festival bastant a prop, a uns 800 metres, caminant, a la platja davant. Doncs ahir vam poder assistir a aquesta Welcome Party on vam escoltar un showcase de Baleàrica, que és l'emissora de l'Anna Tur, un projecte molt relacionat amb la ràdio, és a dir, que a nosaltres ens encanta. I vam poder veure també a House, a Oscar L., bé, noms del panorama nacional molt reconeguts que van passar-se en aquesta primera festa, en aquesta Welcome Party
del Dream Beach. Avui sí, avui dijous comença la part bona, la part forta. Ja obren el main stage, obre la part de tent, que és l'escenari de techno, la carpa de techno. I aquí al meu costat tinc ara mateix estirats a les tombones en David i en Sergi, que estan una miqueta recuperant-se del dia d'ahir, perquè és veritat que portàvem arrossegant tot el viatge. Vam fer aproximadament, ja ho podeu escoltar, un total de 7 hores de cotxe, de trajecte, i ahir els teníem una miqueta cansats. Vam arribar a l'hotel, ara ens hem llevat, ens trobem aquí a la piscina de relax total, fa un sol espectacular, s'està molt bé perquè tampoc fa molta calor. Bueno, és que no hem d'oblidar que ens trobem al Mediterrani, que seguim el mateix mar que tenim nosaltres davant, així que el clima s'assembla molt. Això ens deia l'alcalde de Cuevas de l'Almanzora, que no trobaria moltes diferències amb el clima, que fa una miqueta xafogor, que el sol s'assembla molt. I això sí, David Ramiro, que el tinc aquí al meu costat, estirat ara mateix. L'aigua de la piscina, què tal, David?
Doncs l'aigua de la piscina està a la temperatura òptima per la temperatura exterior que fa, entres i és molt refrescant i molt, et dona aquesta energia que necessites després del viatge, com ha dit el Toni, del viatge d'ahir tan llarg i la festa que vam poder gaudir a càrrec de com ha dit el Toni Housa, Oscar L, que personalment per mi va ser un dels que més em va agradar, i va començar així amb un rotllo així teig, però a mica en mica se'n va anar al techno, que ja és reconegut per punxar techno, Oscar L, i a mi sincerament em va agradar molt. Ja que estem gaudint d'aquest dia de piscina, amb ganes d'anar cap al festival, a veure avui, que és el dia fort, que ens espera, segur que ens ho passarem superbé i veurem artistes molt bons.
M'agradaria comentar amb tu, David, què et va semblar totes les instal·lacions del càmping. Van poder donar una volteta, fins i tot ens vam trobar vitamines, que això ens encanta. Venia un festival tan juny de casa nostra i trobar-nos a Vitamines, anàvem passejant pel càmping i vam escoltar algú que deia: "Ei, Vitamines!" Doncs sabeu qui era? L'Adrià Mejías, un dels residents de Blue Garden de Caldes de Montbui, al Calderí, amb tota la colla també de gent de Caldes de Montbui que ens van trobar ahir a la zona del càmping, i vam poder conversar amb ell una estoneta. Ens explicava que ja estava allotjat al càmping, que era la quarta vegada, si no recordo malament, que venia al Dream Beach, que era un festival que li agradava molt. A tu, David, el tema aquest de les instal·lacions, què et va semblar, quin tipus d'instal·lacions, hi havia dutxes també, la gent es podia dutxar, a tu què et va semblar tot allò?
Bueno, la zona del càmping, ho vaig veure bastant acondicionat per tenir llocs i deixar les tendes, sí que és veritat que hi havia dutxes i això, però després vaig veure una altra zona més VIP, diguéssim, que li deien glamping, on entre tendes havia més espai i es veia com tot més recollit, no era com tan, no sé, tan destroyer, no podríem definir la zona del càmping normal, però bueno, va estar bé, ho vaig veure bé amb les dutxes i tot, al costat de l'escenari, que això, vulguis que no, és un punt, i al costat de les entrades d'accés al festival gran.
I escolta'm, què et va semblar, ja parlem de l'escenari, de la part musical, deies que vam poder escoltar, com dèiem, Oscar L, House, també en Yusef, DJs de Balearic, en aquest showcase, en aquest programa, que també retransmetien en directe a través de les seves xarxes de Facebook, van fer un Facebook Live, ens explicava la Natur i també tot a més a través de streaming, cap a l'Illa Blanca, Eivissa, però també la resta del món. Avui en dia tot això ja sabeu que corre molt ràpid, com el Vitamina, el podeu escoltar des de qualsevol punt del món. Doncs a part d'això, què et va semblar l'ambient de la gent? Avui potser, que és el primer dia del festival, veurem de veritat quin és l'ambient del festival. Ahir potser la mitjana ha estat una miqueta baixa, no? Comparat amb el que estem acostumats a veure per allà per Barcelona, que potser tenim mitjanes d'edat. Sí que és veritat que la gent joveneta sempre és la que sempre fitxa els festivals, però a mi em va sorprendre, per exemple, veure això, molta gent jove i trobar a faltar aquesta franja de 25-30. No es veia molt gent de 25 cap amunt, no? Què et va semblar, tu?
Bueno, doncs com molt bé dius, Toni, la mitjana era bastant baixa, des de 20, de 20 a 25, i potser estic tirant una mica llarg, ja 20-23, jo no vaig veure molta més edat, sí que algú trobaves, no?, de més de 25, però bueno, així molt aïllat en el festival, diguéssim. I jo ara parlaré d'aspecte tècnic d'escenari. A nivell de so, un sound system espectacular, molt bo, i a mi em va agradar molt el so i com està tot muntat. Amb moltes ganes de veure avui els grans escenaris, eh? Avui sí que tinc moltes ganes de veure'ls.
ahir van tenir l'oportunitat d'entrar en un moment amb el cap de premsa, que ens va fer un petit tour per tota la part del festival, pel main stage, per la part de tent, de techno, que estava molt, molt ben treballada. Fins i tot comentar, no, avui ho explicarem més, avui farem més vídeos a les xarxes, ho anireu veient durant aquests dies, però molt semblant a l'Ultra de Miami, l'escenari, bé, no desvetllarem tampoc res, esperem que ho veieu vosaltres a través de les xarxes, quan començava a penjar stories i fotos. I parlàvem de la part tècnica d'ahir, del showcase, del primer dia de concerts. A tu, Sergi, que també controles de la part tècnica, què et va semblar ahir la part de so? La qualitat de so, teníem un line array, sonava brutal, i per ser electrònica sí que és cert que si et movies una miqueta cap a l'esquerra, canvia una miqueta, ja estem ficant-nos en temes tècnics, eh? Però si anaves cap a l'esquerra, es deixava escoltar l'estèreo, però estaven ben lluny i s'escoltava molt bé el kick, el bombo, els baixos, sonava molt bé, eh? L'equalització de la PA i de tota la part de so ahir amb els DJs, el showcase aquest de Baleàrica, molt bé, no?
Sí, com tu dius, tenien uns line arrays bastant notables i, clar, estaven molt lluny, estaven potser a última fila i s'escoltava perquè tenien moltes caixes, o sigui, els line arrays constaven de moltes caixes i, clar, contra més caixes tingui, més lluny arribarà el so. I a part també hem de dir que era l'aire lliure, és molt més fàcil propagar el so, val? Llavors, però tot i així hem de dir que el treball de tècnics de so era impressionant, van fer molt bon treball, però sí que aquest tema de llum potser una mica les veien com molt programades tot, oi? O sigui, eren molt... O sigui, hi havia un parón potser, hi havia un break down a dintre d'una sessió i les llums encara estaven com si estiguessin en el drop principal, saps? I dius, bueno, quan arribarà l'apagó, no? Quina és la màgia de l'espectacle, llavors?
Totalment d'acord amb això que comenta en Sergi, no sé tu, David, també vas veure una miqueta això, no? Que les llums una mica programades, que no es feia molt, no anava molt al ritme. Però a banda d'això, li preguntava al David també què et va semblar l'ambient del públic, de la gent. Tu que ets més jove que nosaltres, Sergi, com a vitaminer, què et va semblar la mitjana d'edat, l'ambient? Es respirava bon ambient en aquest primer dia de Dream Beach, en aquest showcase de Baleàrica, a la zona del càmping?
Bueno, jo he de dir que, tot i sent jove, més jove que vosaltres, veia gent molt més jove que jo. O sigui, imagina't. Però m'ha sorprendre bastant perquè jo m'esperava una mica de més descontrol, diguéssim, més que res perquè estàs al càmping, era la nit del càmping i allà el càmping és un desmadre, o sempre es deia que era un desmadre i tal, però a mi no em va semblar per tant, la veritat.
Bueno, com dèiem, veurem avui a mesura que passin els dies. Sí que és cert que anàvem escoltant, doncs vam poder conversar amb un company de seguretat en el backstage d'aquest escenari, que ens deia que venia des de Cadis amb autocar, amb la resta de companys, més de 6 hores d'autocar, és a dir, que per arribar aquí jo crec que tothom, si fa o no fa, ha fet molts quilòmetres com nosaltres, i ahir es notava una mica les cares de la gent, no?
Sí, és veritat, mira, ara m'acabo d'en recordar que és com un petit Tomorrowland dintre d'Espanya, no? Que venen diferents gent d'arreu d'Espanya i que venen aquí. I el que vam comentar també ahir, que ja no hi havia estrangers. O sigui, m'esperava que hi hagués més estrangers, perquè, per exemple, quan hem anat a cobrir algun festival de Barcelona o algun Bans, per exemple, estàvem rodejats d'estrangers i no hi havia cap.
Doncs sí, amb aquest apunt que fa el Sergi, la veritat és que sí, que faltava una mica aquest públic estranger, ens va sorprendre. Estem acostumats als festivals de Barcelona i les sessions de Barcelona on hi ha molt públic d'Europa que venen a Barna a escoltar electrònica, aquí potser està una miqueta més lluny, més a la part del sud de la península, i més també una setmana on tenim el Tomorrowland, aquest cap de setmana comença la primera de les tandes de setmanes que se celebra el Tomorrowland a Bèlgica, segurament que tot el públic europeu s'anà cap allà. I això, una mica, hem fet una mica de resum aquí des de la piscina, podeu escoltar una mica l'aigua, ara ens farem una foto. Es nota una miqueta també la veu d'aquí d'un servidor, tot i que és el primer dia, segon dia, perquè amb els aires acondicionats, una mica, el canvi de temperatura a la nit. Bé, esperem cuidar la veu perquè encara ens queden per fer moltes entrevistes, parlar amb molta gent i seguir cobrint aquest festival del Dream Beach, que esperem que doni molt de si, de moment molt guai tot. El clima ens està respectant, que això és molt important als festivals de l'aire lliure, i ho seguirem informant. Anem a dinar una mica, anem a descansar, perquè aquí anem una mica al revés. Treballem de nit, sortim de nit, cobrim tot això de nit, llavors de dia hem de portar una vida bastant tranquil·la, platgeta, piscina, menjar bé, fer una mica d'esport també, que això al David li agrada molt, I res, us seguirem explicant cada dia com acabem de fer, com ha sigut el dia anterior, així en fred, i us donarem tots els detalls d'aquest primer festival del Vitamina aquí al Dream Beach, a Villaricos, Almeria.
Ens escoltes perquè t'agrada la música.
Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tires con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. La malabarista, soy una tenista, estoy cachando puntos con su bola por el Insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral. Una puta atómica, soy una terrorista. Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista. Te dije que no, cabrón, no me incita. Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la pista. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la Shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, Pai Patel. La muñeca, la brasa, dos modelos de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel. Una vampiresa.
Vitaminers, estem escoltant l'especial Dream Beach, el festival de música electrònica de Villaricos, Almeria, on tot l'equip del Vitamina hi va ser present. Us estem explicant tots els detalls, com ho van viure, entrevistes, anècdotes. Esperem que us estigui agradant el podcast. I ara anem a situar-nos en dijous, el primer dia de festival com a tal, perquè teníem l'actuació com a cap de cartell de Bizarrap, i aquesta és la valoració que fèiem tot just acabar la sessió de Bizarrap. Vam anar cap al backstage, a la zona de premsa, i conversàvem entre nosaltres el que ens havia semblat la sessió de l'argentí.
Vale, nois, acabem d'escoltar el set de Bizarrap i m'agradaria escoltar de primera mà, perquè ho tenim en calent ara mateix, l'opinió, la vostra opinió del que ha sigut això, el live de Bizarrap, com l'heu escoltat, com l'heu sentit, si us ha agradat, si no, perquè era un dels artistes més esperats avui, a la nit d'avui, en aquesta nit de dijous, del primer dia de festival com a tal, i m'agradaria conèixer doncs això, la vostra opinió. Primer comencem, per exemple, amb el David. Que em diguis exactament si t'agrada la selecció musical. Podem dir que ha disparat molt de la seva música. No hem pogut escoltar gaire cosa que no sigui seva. Però bueno, m'agradaria saber la vostra opinió sobre aquesta sessió de Bizarrap avui en el Festival Dream Beach.
Sí, com molt bé dius tu, Toni, és veritat que no ha sortit de les seves cançons, de la seva línia musical, però a mi, sincerament, a mi m'ha agradat bastant, per no dir molt, a mi m'ha agradat molt, sincerament, perquè... fa servir les seves mescles que fa, els seus bootlegs, els seus mashups que es crea ell, i a mi m'agrada molt, és una sessió que recomano, i per molt, encara que diguem el Vitamina, oh, reggaeton, no, per mi no ha sigut una sessió de reggaeton, sí que ha tingut els seus toques de reggaeton, de Bizarrap, però ell ha donat un enfoque més electrònic, més de festival. A mi m'agrada molt, la veritat, i això, tot bé.
Bueno, doncs com heu pogut escoltar, al David li ha agradat aquesta fusió també de la música electrònica dins dels originals, no? Perquè ha punxat originals, però també hem de dir que els ha versionat amb electrònica, que sempre deia doncs, en Bizarrap que les seves sessions eren diferents per això, però totes les seves cançons han sonat i alguna adaptació en directe dels seus èxits. Sergi Cubero, que també tenim per aquí. Primer de tot, com estàs, Sergi, a aquestes hores de la nit?
Bé, molt bé. Avui estic, com que hem descansat molt bé, estic bastant bé ara.
Bueno, això és important perquè portem ja un parell de dies de festival, això acaba de començar, però preocupa molt, Sergi, el teu estat de salut, que descansis, que et trobis bé, que estiguis al 100% i que gaudeixis d'aquest festival. Dit això, Sergi, ara sí, et vull preguntar què t'ha semblat la sessió de Bizarrap, perquè els nostres oients del Vitamina valorin també si n'han pogut estar aquí, si el volen anar a veure, perquè aquest mateix cap de setmana crec que punxava a Terrassa. Que em diguis què ha sigut que per tu la sessió del Bizarrap, què ha significat per tu musicalment, tècnicament, explica'ns.
Bueno, a nivell general m'ha agradat, en el sentit de que ha sabut combinar el trap amb l'electrònica, val? I això és un punt bastant a favor, en general, eh? Però, per exemple, diverses coses en contra, per exemple, no m'ha acabat d'agradar que té, per exemple, 4 sintetitzadors allà a cabina i potser n'ha utilitzat dos. Per què vols tant? Per altra banda, s'ha notat molt que és una sessió molt reciclada, en el sentit que no es fa en directe. O sigui, el tio té els cascos allà posats, però és que no s'ha posat ni un cop a les orelles, saps? Llavors, clar, penses, bueno, on està la mescla? Però bueno, és un producte, vull dir, però jo penso, aviam, pot ser un producte igual i saber actuar com a DJ. Sí que és veritat que és més productor que DJ. Aquest és el problema també de la indústria, que no saben diferenciar el que és un DJ i el que és un productor. Llavors, la indústria exigeix que sàpigues punxar, almenys a l'electrònica, i produir. Llavors, bueno, jo penso que el Bizarrap no... O sigui, no està, com a DJ, no està fet per actuar. Però sí que com a artista, es podria dir. Val?
Bueno, doncs acabo d'escoltar la valoració del Sergi, el nostre company. Una mica crítica, està bé això també, perquè, com deies, no? Potser es valora Bizarrap com una marca, com un artista novell, que acaba d'entrar a la indústria musical molt fort, a pitjar molt fort. I malgrat, sí que és veritat, estic d'acord amb tu, Sergi, el que has comentat a nivell de live, del que ha utilitzat durant el directe, diguéssim que ha fet una sessió de DJ afegint en molts pocs moments algun sintetitzador. Tenia un MOOC, tenia sintetitzadors allà que jo els veia de lluny, però deia, quins sintetitzadors que té al costat. Els ha tocat molt poc, els ha tocat molt poc per afegir alguna nota en concret, algun filtratge, però no els ha fet servir durant la sessió com altres DJs i productors que sí que fan live en directe. Bé, és com deies, pot ser un producte que li treballin molt les visuals, que tingui la sessió una miqueta pregravada. Jo vull pensar que ho ha fet en directe tot, totes les cançons que ha punxat les ha punxat en directe, però també hem de valorar que tècnicament podria haver fet més del que ha fet, no?
O sigui, jo el que em volia referir és que a nivell general, a nivell de contingut, sí que ho ha fet molt bé. Vull dir, les sessions en si, el contingut, per mi m'ha agradat molt, perquè ho ha combinat molt bé el que és el gènere urbà amb l'electrònica, però sí que si ens fiquem a nivell tècnic, i sobretot si ja coneixes com és, diguéssim, com es treballa, quin és l'esforç que hi ha darrere per aconseguir generar tot aquest contingut, doncs dius, bueno, doncs m'ha fallat, m'ha decepcionat, el sentit que veus, clar, veus, com tu has dit, quatre sintetitzadors que dius, ostres, que t'esperes un... Ojo, que aquest tio punxa en directe, que començarà a fer acords i tot en directe, i dius, no, només ha fet dos acords, les dues primeres cançons, i ja està, no... I no punxar, vull dir, no l'he vist en cap moment posar-se els cascos a l'orella.
S'ha quedat això, el Sergi, que diu, no s'ha posat els cascos. Uns Audio-Tècnica, per cert, per dir la marca, tampoc ens la paguen aquí al Vitamina. S'ha posat uns Audio-Tècnica i una sessió, doncs, com diria el Sergi Garcés, en les retransmissions del Sabadell, ras i al peu. Sessió de 60 minuts bastant clavada, molt calculada, i ara mateix el tenim aquí davant, l'estem veient al backstage amb els seus amics, s'ho està passant d'allò més bé. És un nano jove i això, també l'edat, l'experiència, el sector de la música urbana, de la música electrònica, cada cop es fusiona més i segueixen creant estrelles com ara és el jove argentí en Bizarrap, que avui l'hem pogut escoltar per primer cop aquí a través del Vitamin, a través del festival Dream Beach. I no sé si el David volia afegir alguna coseta més per acabar de tancar aquesta valoració de la sessió de Bizarrap.
Doncs sí, jo vull afegir que, tot i que el meu company Sergi Cobra que no punxa i tot això que ha dit, jo el defensaré dient que a mi el show que ha portat, que porta els seus sets a les seves sessions, és molt rítmic, amb molta festa, no pares de ballar, de cantar, perquè... són cançons de ràdio, cançons de la ràdio són a les discoteques, o sigui, és cançó que molta gent sap, però fusionat amb el puntet electrònic. Jo torno a repetir, som molt pesat, però torno a repetir, jo recomano veure'l, no potser tres cops seguits, perquè sí que veritat que com no només ell, sinó tots els artistes que avui estan aquí, demà estan allà, porten un set preparat, jo també, si sigués així, també el faria, perquè no em donaria la vida, si he d'estar punxant cada dia, o sigui, ho entenc perfectament. Però sí que almenys un cop, a qui tingui el neguit d'això de hòstia, Bizarrap, el Biza, jo el recomano. Ara, si dius, no, doncs jo Bizarrap no el veuré, no el vegis, però si tens aquest neguit d'hòstia, doncs em molaria veure en directe com és Bizarrap, jo el recomano 100% perquè a mi m'ha agradat, la veritat.
Bé, Vitamines, com podeu escoltar, les valoracions d'en Sergi i d'en David cada dia m'agraden més perquè són molt, molt profundes. M'agrada que valoreu així els DJs, siguin novells, siguin... Molt ben argumentades, exacte. Siguin novells, siguin artistes que portin molts anys. Ara seguirem valorant durant aquests 3 dies que ens queden de festival tots els DJs que passaran pel main stage, per l'escenari de techno i per l'escenari alternatiu. Ho seguirem valorant I aquí tenim els nostres companys que ho faran d'allò més bé. Ara ens anem a escoltar una miqueta, si us sembla, a DJ Nano, que el tenim al Main Stage, també un dels DJs del programa nacional més canyero i que arrossega molta gent a les seves festes. I també a l'escenari Tecno tenim a la Fàtima Haji ara mateix, i més endavant Nina Kravitz, Lily Palmer i Ahead Models també. O sigui que avui, d'unidó, també aquest primer dia, aquest dijous, primer dia de festival com a tal, que esperem que vagi molt bé, que segueixi sonant la música electrònica. Nosaltres ho estem passant molt bé, també l'organització guai, estem aquí al backstage, ens estan tratant molt bé, ens falta ara mateix una cerveseta per seguir la nit. Així que anem a seguir escoltant música electrònica i anem a veure què més ens depara aquest Dream Beach, que ens ho estem passant molt bé, com us diem. Seguirem valorant més DJs. Vinga, som-hi, que això no s'atura. Som-hi, Vitaminers.
Un cop descansats el primer dia de festival, dijous, vam poder fer una mica de valoració de camí al festival, ja cap a divendres, la segona nit de festival a Dream Beach, la tercera com a festival, i valoràvem una miqueta, doncs, com havia anat la nit anterior, la nit de dijous, quins DJs ens havien agradat més i què era el que ens esperava en aquella nit de divendres, començant el cap de setmana al festival. Què tal, Vitaminers? Com esteu? Nosaltres ens estem ara mateix apropant al recinte del Dream Beach, tercer dia, avui divendres, tercer dia de festival a Villaricos. Avui tenim, bé, comença el cap de setmana, amb el cartell que ja comença a cridar l'atenció també, DJs molt internacionals, però de camí al recinte encara ens queden uns 800 metres, podríem dir. Ens agradaria fer una miqueta de valoració de com va anar el dia d'ahir, a nivell musical, a nivell d'artistes. Sí que he pogut escoltar la valoració que vam fer de Bizarrap, i tot seguit anem a valorar amb els nostres companys, els nostres vitamines que ens acompanyen aquí a Almeria, en David Ramiro i en Sergi Cubero. Anem a valorar una mica com va anar la resta de DJs, perquè d'unidó també la nit d'ahir, la nit de dijous, com sonava l'escenari principal, ja el vam poder tastar, el vam poder ensumar una mica, també el Ten, l'escenari Ten, que és el de Tecno. Llavors, m'agradaria saber que em diguéssiu, de tots els DJs que vam veure ahir, quin és el que més us va cridar l'atenció. David, comencem per tu, va.
Bones, Toni, doncs a mi el que més em va cridar l'atenció, sabeu que jo sóc més de l'escena més tecno, vam estar una estoneta a l'escenari Ten, com molt bé deies, i Ahead Models em va agradar molt, portava un hard tecno d'aquells que et feia animar-te i despertar-te a aquelles altes hores de la nit. I així me'n vaig al Main Stage, podria destacar la sessió de Vini Vici, molt rítmica, molt sonora, molt de ballar, molt divertida, una sessió recomanable 100%, i ja tirem ja més cap a altes hores ja de la matinada, per no parlar quasi pràcticament del despertar del dia. Vam anar a escoltar la sessió de Dr. Peacock, i Déu-n'hi-do Dr. Peacock, quina tralla portava, també així rítmica, no és un estil en el qual jo em senti molt, molt a gust, però tot i així vaig poder aguantar bé una horeta, així que va anar bé. I al final de tancament de dia vam veure Cefa, que allò ja va ser un desfase. I aquesta és la meva valoració d'ahir.
Doncs així valora el nostre company en David l'actuació de tots els DJs d'ahir en aquell segon dia de festival, dijous. I ara m'agradaria preguntar-li també l'opinió a en Sergi Cubero, que sé que li va agradar molt, per exemple, a l'ESO. No és així, Sergi? Explica'ns.
Sí, exacte, Toni. De fet, a l'ESO, per mi és dels DJs que primers que vaig començar a escoltar, val? Perquè jo vinc també de l'EDM, saps? Llavors, em va agradar molt perquè va canviar una mica el seu estil, va ficar una mica més, es va centrar més en el Progressive House, val? I no tan comercial, però sí que és veritat que combinava les seves cançons famoses, que són molt comercials, amb el seu nou Progressive House, a través del seu nou recopilatori Progresso Volum 2. I també m'agradaria destacar Vini Vici, ja que encara que no fos el meu estil, em va agradar molt, i sobretot dir que va ser fiel al seu estil, que és el més important per a un artista.
Doncs opino semblant a tu, Sergi. De tots els DJs que hi vam poder escoltar, després de Bizarrap, que podríem dir que era el més comercial,
Em quedo també amb la teva opinió sobre Vini Vici, que per cert, ho hem de dir, només va venir un dels components de Vini Vici. L'altre company doncs estava a un altre lloc, perquè ho hem pogut veure a través de les xarxes, i això a mi almenys m'ha semblat molt curiós que una parella de DJs en aquest cas divideixi la nit i uns vagin a punxar un lloc i uns altres vagin a punxar un altre. Però sí, estic amb tu que Vini Vici ho va patar i, com deies, molt fidel al seu estil, que això és molt important, perquè també vam escoltar l'ESO, que ha evolucionat, no? Com deia Sergi, la seva línia musical, la seva corrent musical, però segueix sent l'ESO i segueix tenint l'energia de l'ESO. La veritat és que ens el vam creuar, de fet, al backstage, sí, no?
El teníem, estàvem fent la part del podcast que ara que penjarem, la valoració, diguéssim, dels primers artistes, i clar, em vaig quedar en blanc perquè el vam tindre a 5 metres, i llavors va ser un ostres.
Doncs sí, aquí hem d'agrair també a tota l'organització del Dream Beach, que tenim accés a la zona de backstage, que això és molt d'agrair, sobretot per poder treballar una miqueta. I també una de les altres DJs que vam poder veure, i de fet de prop, perquè vam poder estar una estoneta a cabina, va ser Nina Kravitz, que amb el seu tecno contundent ens va deixar bocabadats. Estava la carpa de tecno, David, diràs que no m'equivoco, a tope. O sigui, en aquell moment era, ostres, sí que funciona el tecno aquí a Andalusia, no?
Doncs sí, Toni, la carpa de tecno estava a rebentar, parlant així malament, estava a tope. I Nina Kravitz, amb el seu àcid, que és la fa inconfundible, va marcar-se una sessió molt, molt bona i molt xula. Jo, a mi el que em va cridar l'atenció, sincerament, és que tirés el tecno aquí com tira, pot tirar Barcelona. A Barcelona se sap que el tecno tira moltíssim. Doncs tota la gent estava quasi al tecno. Sí que és veritat que al main stage tenia gent, però a mi em va sorprendre bastant el que l'escena tecno aquí doni tan fort.
Totalment d'acord, ja sabíem que a Andalusia la música electrònica funcionava i molt. També tinc ganes d'escoltar aquest cap de setmana el dubstep, aquests ritmes més de drum and bass. Podrem conversar, si és possible, amb Dub Elements, que són dos dels components d'aquest grup referent de drum and bass, que aquí a Andalusia sabem també que funciona i molt. I per anar acabant de la valoració d'ahir dijous, d'aquest segon dia de Dream Beach, podríem dir això, com deies, David, Ahead Models, brutal el francès, amb un ritme espectacular, punxava sense samarreta, i un tret característic és que sempre punxa amb mascareta o punxa amb la boca tapada, no? Això també, màrqueting, tu que ets un expert d'aquests temes, tu com ho veus això? Imatge, producte, que sempre vagi amb la mascareta posada?
Bueno, doncs aviam, sincerament, pot ser màrqueting, pot ser imatge, producte, o pot ser manies, perquè també molt sabem que els DJs tenen les seves manies i els seus rituals, diguéssim, i potser ell diu, ostres, però jo sense mascareta no punxo. Podria ser que si és rotllo marketing, per exemple, un marshmallow o així DJs que porten alguna cosa que el fan significatius i que quan el veus dius, ostres, està punxant aquest model o està punxant X DJ. Així que no sé per què punxa així, però sí, podria ser perfectament marketing o alguna mania d'aquest DJ.
També una de les altres coses que a mi em va sobtar una miqueta, que això no és molt normal, és que Ahead Models estava fumant a cabina, que això... Tu què opines, David, de que un DJ durant la seva sessió estigui fumant en aquest cas?
Bueno, aviam, jo personalment, el meu punt de vista, ho trobo com una mica fora de lloc. No ho trobo professional, però també entenc que el techno és un estil molt underground i, bueno, pues pot donar-te aquest petit marge. O sigui, no m'imagino una Leso en un main stage o algú que estigui punxant en un main stage, no me l'imagino fumant. En canvi, en el techno, pues, que pots tenir aquest marge, però bé, personalment jo no sóc partidari de fumar a la cabina, perquè la cabina és un lloc respectable, que s'ha de respectar, i no ho trobo bé, des del meu punt de vista.
Doncs amb aquesta opinió del David, que ara mateix escolteu les onades, no sé si el micròfon del Vitamina ho capta, estem caminant direcció al festival, en aquests 800 metres que hi ha des de la zona de pàrquing fins l'accés al recinte, i rodejats de platja. Estem veient tot un seguit de gent també que va caminant cap al festival, perquè avui tenim, per exemple, obrint la tarda de divendres, tenim a Richie Hawtin, que també un dels referents de música electrònica mundial,
amb una trajectòria increïble, doncs avui és l'encarregat d'obrir, que ens ha sobtat una miqueta que obri tant d'hora, a les 8, però és que, per exemple, demà dissabte també tindrem un Michael Bibi a primera hora, que ens trobàvem algun vitaminer aquí al festival que ens deia, ostres, això del Michael Bibi tant d'hora no acabo d'entendre. Però bé, el més important és que la gent vagi amb ganes de festa. De moment estem veient un bon seguit de gent caminant cap al recinte, jo crec que és per veure Richie Hawtin, sincerament. Després de l'escenari principal també tenim el català Albert Neve, també a Abel de Kid i a l'Abel Ramos, que també segur al main stage ho petaran amb els sons més contundents. Nosaltres anirem, si us sembla, nois, ara un cop arribem al recinte i comencem a preparar l'equip de gravació, anirem a veure una miqueta Richie Hawtin, no?
I tant, aviam què ens prepara.
Doncs vinga, David, anem cap allà.
Som-hi, que hi ha moltes ganes ja.
Vinga, som-hi, que això no s'atura. Vitamina Dents especial, festival de Dream Beach a Villaricos, Almeria. I'm out with my
friends, dancing on my own. I una de les entrevistes que vam tenir l'oportunitat d'enregistrar la nit de divendres, tot just acabat el seu set, va ser amb Garabato, un dels productors del moment, ha fet remixes per la Dua Lipa, sí, sí, per la Dua Lipa, però és que també per l'Aitana, treballa actualment per Warner a Madrid i que està funcionant moltíssim com a productor. Un productor molt humil, amb les coses, amb les idees molt clares, i això és el que ens deia en aquesta conversa. No us ho perdeu, Garabato.
Venga, que tenemos la oportunidad de hablar con Javi Falquet, actualmente conocido como Garabato. Oye, Javi, nosotros estamos acostumbrados a hacer las entrevistas antes del set. A ti te hemos pillado después del set. A nivel de ánimos, ¿eso cómo se vive?
Pues soy un niño grande. O sea, si no fuera porque tengo bigote, sería un bebé gigante. Muy bien, muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la sesión?
Muy bien, me lo he disfrutado un montón. O sea, estaba un poco nervioso porque he venido en muchas ediciones de público y ahora que podía pinchar digo, guau, qué guapo, ¿sabes? Pero como que tenía el gusanillo de que quería hacerlo y quería que estuviera guay. Y, jolín, ha salido muy bien, la gente ha respondido súper guay y estoy muy contento.
Uno de los escenarios alternativos de este festival Dream Beach, pero cómo sonaba también el escenario donde has pinchado. Bueno, te queríamos preguntar un poquito, hoy te has quitado el sombrero de productor y te has puesto el de DJ. ¿Cómo es eso de salir del estudio, dejar un poquito de lado los plugins, los compresores, los limitadores, Logic, Ableton, y ponerte delante de los Pioneer en este caso y pinchar, hacer una sesión de música?
Pues creo que es una experiencia peculiar, porque tiene momentos en plan de que no todo es disfrutar, porque dices, quiero hacerlo bien, qué canciones podrían funcionar, hay algunas que me gustan, pero quizá no están pensadas para funcionar en directo y demás, y al principio, o sea, lo afrontaba con un poco de agobio, en plan de, madre mía, tengo que sacar mi mejor versión todo el rato y tal. Y luego lo empecé a enfocar de otra manera, en la que simplemente digo, oye, ¿qué haría qué haría si yo no fuese yo, si no hubiera expectativa de mí? Voy a hacer un set que yo mismo me pudiera disfrutar si lo escuchara de público. Y intenté enfocarlo así y fue un cambio de chip total, me lo paso súper bien, me lo disfruto, por el camino le enseño temas a amigos, mis amigos me enseñan a mí, es como súper nutritivo.
Uno de los últimos temas que has puesto, has dicho por el micro, esto es un edit que acabo de hacer, he cambiado el drop incluso, temas muy técnicos también, se nota que eres productor. También me gustaría preguntarte, en tu bio de Twitter te defines como músico, productor, DJ y ojalá cantar. No se puede tener todo en esta vida, ¿no?
A mí no me han tocado con ese dedo divino, me han tocado con el de producir, pero el de cantar no.
Personalmente aquí el equipo de Vitamina te conocimos gracias al remix de Aitana y nos gustó mucho el cambio que le diste y también comentas en una entrevista que es muy importante a veces hacer un remix porque te puede dar a conocer, ¿no? ¿Opinas lo mismo?
Sí, o sea, de alguna forma creo que haces de caballo de Troya. Es como el caballo de Troya de los DJs, en plan, de repente aparecen rodeados de gente que pertenece a otro territorio, ¿sabes? Y es en plan de, ¿qué hace esta persona por aquí? Y sin embargo, creo que es una muy buena manera de encontrar un gris entre el territorio pop urbano y el territorio DJ electrónico.
Y hablando de más remixes y trabajos para otros artistas, me iba a poner de pie, pero has trabajado para Dua Lipa, cuéntanos un poco.
Pues eso fue una experiencia muy loca, o sea, la verdad que, o sea, la vez que yo recibí las pistas y las vi por primera vez, dije, wow, ¿qué hago? O sea, estaba todo tan bien hecho, en plan de, ¿sabes? Es una receta de pocos ingredientes bien elegidos, ¿sabes? En plan de, todo, habían tan pocos ingredientes, pero tenían tanto significado que modificar algo me dolía en el alma, en plan de, vale, hay que hacer otro replanteamiento. Entonces tuve que desconectar un poco lo que ya conocía de la canción y reimaginarla como fue.
Cuando afrontas un remix, lo comentabas ahora, ¿le das mucho la vuelta o respetas la original?
Intento respetar la parte original que la gente recordará de esa canción, pero entre secciones y demás sí que intento buscar el mayor contraste posible y algo que genere el efecto wow dentro de la medida posible.
Llevas unos cuantos años en el sector de la música, ¿pero crees que este par de remixes te han dado un poco más a conocer como artista, como productor?
Por supuesto, o sea, además me ha encantado porque forma parte un poco del ADN que yo quería comunicar como productor y como artista, y he visto que gente de fuera de las fronteras de España y demás, gente me ha hablado de estos temas, y como que en ese momento te sientes realizado, dices, ostras, ok, a la gente le llega, ¿sabes?
Y actualmente te hemos visto trabajar para la Warner Chappell. Explícanos un poco este proyecto, porque parece que están cambiando un poco las cosas en la industria de la música en este país. ¿De qué trata? Es como un lugar donde se encuentran los artistas muy conocidos. ¿Cómo se trabaja allí? Explícanos.
Pues es una cosa que acaba de dar una subida, o sea, ha subido un escalón grande, porque han inaugurado un centro nuevo en Príncipe Pío que es increíble. En plan, si alguien tiene oportunidad de visitarlo, es espectacular. Y están muy centrados en favorecer las condiciones necesarias para que la creatividad suceda. Entonces han creado como espacios de trabajo, como que no solo es hacer música, sino el propio networking, y permite que se produzca el mestizaje de géneros. Y eso es un poco lo que se busca a nivel macro, o sea, como empresa.
Entonces fluye la creatividad por todos los lugares, ¿no? En ese sitio.
Sí, totalmente, totalmente.
También te queríamos preguntar, que conoces bastante la industria de nuestro país, la industria electrónica. Hablabas que la música electrónica, en una entrevista, que tiene muy pocos huecos, que a veces es difícil hacerla comercial. ¿Por qué en nuestro país es difícil que hayan temas de música electrónica en español? Vamos viendo cositas, pero ¿qué opinas sobre eso?
Creo que estamos probablemente en el mejor momento respecto a eso. En plan, creo que la puerta, o sea, lo primero que nos llegó por la vía latina fue el reggaetón. Luego empezamos a entender el trap, ya estamos en un punto en el que entendemos el trap en español y estamos empezando a ver como los primeros temas house también en español y que están funcionando. Entonces creo que, o sea, no sé si tengo la bola de cristal, pero mi intuición me dice que en la medida que la gente vaya comprendiendo todo esto, la evolución natural será que se siga expandiendo hacia otros géneros de la electrónica sin que dé el cringe que siempre nos ha dado.
¿Y cómo ves que la música urbana que nos ha llegado desde hace muchos años desde fuera se adapte tanto? Es como un camaleón. ¿Por qué la música urbana lo consigue, pero en cambio el pop español, la electrónica que hablamos ahora, le cuesta más?
Creo que durante mucho tiempo, o sea, ya sabes lo que pasa cuando hables en términos generales, que nunca se puede meter todo, pero durante mucho tiempo me ha parecido que el pop español sonaba igual durante 20 años, en plan, como que seguía sonando a garaje pop, ¿sabes? Guitarra, batería, no sé, un tipo de acústica más tradicional. Mientras que en Estados Unidos, pues perfiles variopintos, como puede ser Bruno Mars, Cardi B, Drake, Ed Sheeran, Billie Eilish, toda esta gente, o Dua Lipa, cada uno tiene como estéticas totalmente diferentes que aquí nunca se habían tocado. Entonces, hasta que no ha llegado el urbano, como que han sido los del urbano los que se han atrevido a poner el pie en otros territorios.
Y hablando un poquito más sobre la industria, la última sobre la industria musical de nuestro país, ¿cómo ves que hay artistas, por ejemplo, como Morat, que se autoedite y que se lo haga él todo y que no pase por las discográficas grandes?
Pues creo que es un claro reflejo de que estamos en el mejor momento de la historia para que una persona pueda desarrollarse a sí misma sin tener dependencias, en plan de, si tú de verdad puedes construir un camino y demás y no te gusta el territorio discográfico, que también es muy respetable, pues existe una alternativa y no es tan privativo como podía ser años atrás, que la única manera era vía discográfica. Entonces me parece bien.
Javi, para acabar, nos gustaría preguntarte qué te espera este verano. Te hemos visto ya aquí en Dream Beach, ¿te esperan más bolos? ¿Por dónde te podremos escuchar?
Pues ahora mismo voy a enclaustrarme a terminar canciones en mi cueva para poder empezar a sacar temas sin parar. Te lo digo porque estoy en bastante buena forma, o sea, estoy bastante contento con el ritmo que estoy pillando últimamente. Y últimamente he tenido un montón de sesiones con un montón de artistas y ahora quiero terminarlo todo y quiero dedicarle el tiempo que merece, así que bueno, supongo que en la medida que se vayan terminando irán saliendo todos y creo que va a ser una buena época.
De todo el cartel, ya pregunta curiosa, de todo el cartel que tenemos aquí en Dream Beach este verano, esta temporada, ¿qué personaje, qué DJ te hace ilusión escuchar o conocer? ¿Quién crees que tienes que dar el paso a conocer?
Yo diría que Noisia me han parecido unos tíos que han ido muy adelantados a su época durante mucho tiempo y que han sentado bases, entonces creo que me daría mucho orgullo conocerles, ¿sabes? Si tuviera la oportunidad.
Es uno de los últimos sets, si no recuerdo mal, que hacen aquí en Dream Beach. Entonces nada, que lo disfrutes si te quedas por aquí estos días. Y un placer también toda la atención que nos has dado a Vitamina Dance de Radio Sabadell. Te deseamos que vaya muy bien el verano, que sigas produciendo muchísimo, creando cosas nuevas y añadiendo ese granito de arena a la industria de nuestro país. Muchas gracias, Javi, por tu entrevista, y a seguir como garabato petándolo por todos los sitios.
Muchas gracias, de verdad.
Vitamina Dance a Radio Sabadell.
I seguint, que arribàvem a dissabte, que els dies la veritat és que passaven volant, perquè imagineu-vos situats allà al festival escoltant música electrònica cada dia. Portàvem tot un seguit de papers amb tots els line-ups, els horaris, que a quina hora punxava cada DJ per poder cobrir-ho, per poder fer entrevistes, que no se'ns escapés. Algun DJ, malauradament, se'ns havia escapat, com per exemple Melly Lens, és que estàvem totalment baldats la nit de divendres i vam dir, bueno, ja esperarem a que vingui a Barcelona, això és el que comentàvem, i va ser una de les DJs que ens van perdre. Però seguint amb aquest especial del Dream Beach de Villaricos, avui al Vitamina, esperem que us estigui agradant el podcast amb totes les vivències, totes les valoracions i entrevistes de com es viu des de dins el festival del Dream Beach. Dissabte, de camí al festival, vam fer una valoració del que va ser la nit de divendres i també del que anàvem a escoltar l'últim dia de festival, la nit de dissabte. Això és el que dèiem. Què tal, Vitamines? Com esteu? Nosaltres ja de camí al Dream Beach de nou. Ja hem agafat una mica la rutina d'anar a dormir tard, de llevar-nos tard, de fer el bany protocolari a la piscina de l'hotel per refrescar-nos una mica. I a partir d'aquí, doncs, això, quart dia de festival al Dream Beach de Villaricos. Anem a fer una mica de valoració, si us sembla, de com va anar la nit anterior, la nit de divendres. Portem 3 dies de festival. I vull que fem una valoració primer de l'escenari principal, del main stage. Aquí tenim al nostre costat en Sergi Cubero, que com sempre ens acompanya, i vull que m'expliquis una miqueta què et va semblar ahir el line-up del tercer del Dream Beach i que m'expliquis com valores també actuacions com per exemple la d'Albert Neve, Abel de Kid, la d'Abel Ramos també, els DJs més nacionals. Què et van semblar, Sergi?
Doncs mira, ja saps, Toni, que a mi totes les sessions que fiquen els DJs nacionals m'agraden molt. Abel de Kid em va sorprendre moltíssim, va començar molt fluixet, però també a la vegada molt adequat, ja que era primera hora, i com deia ell, no és gens fàcil d'actuar, d'obrir un festival, no? Però després, per exemple, va posar Ferrari, una de les cançons més esperades d'aquest estiu, no? I que tant ens agrada, i també Albert Neve i Abel Ramos em van sorprendre bastant, ja que s'han adaptat, s'han canviat de passar de l'EDM al Tech House i van estrenar nou tema conjunt i em va agradar bastant.
Que per cert, vas tenir l'oportunitat de trobar-te'ls al backstage. Què et van dir, en aquest cas, a l'Albert Neve?
Bueno, doncs mira, vaig anar a saludar-los perquè em feia il·lusió trobar-me'ls i tal, i em va fer gràcia perquè em va reconèixer de l'última nit d'Opium, abans de la pandèmia, quan actuava Grider, un dels DJs que a mi més m'agraden, i em va dir, hòstia, sí, tu eres el xico d'Opium. Sí. I em va fer gràcia, perquè just ell em va disparar amb la pistola d'aire, saps? I em va fer molta gràcia, i encara tinc el record aquell de viure una sessió des de darrere de la cabina del DJ d'Opium, darrere del Grider, i em va fer molta gràcia, la veritat.
I què opines, Sergi? Per exemple, vam escoltar una mica estones la sessió dels caps de cartell, podríem dir, de la nit d'ahir al main stage.
com són Dimitri Vegas i Like Mike. Què et va semblar? Creus que han evolucionat com a DJs, com a productors, o si segueixen oferint el mateix show de fa uns anys, quan l'EDM estava més de moda? Què et van semblar la parella de belgues?
Bueno, personalment no m'han sorprès, però també penso que la gent paga per veure el mateix show que porten fent durant 5 anys, saps? Però sí que és veritat que, pel meu punt de vista, prefereixo que evolucionin una mica, mantenint sempre la seva línia, com a la seva trajectòria com a artista, el seu, diguéssim, estil, com per exemple Alesso segueix fent EDM, però donant-li un toc més progressiu, no? I canviant una mica, de passar un aire més comercial a una mica més hard, no? Podríem dir, però bueno, sempre dintre de la línia comercial. Doncs bueno, Dimitri Vegas i Like Mike no els vaig trobar gaire... No em van sorprendre gaire perquè porten fent la mateixa sessió des de fa 5 anys. Llavors, bueno, m'esperava una mica més de novetat, no?
Doncs aquesta valoració que acabeu d'escoltar és la valoració del Sergi Cubero, el nostre company Vitaminer, més especialitzat amb els sons més comercials. Com deia, bona sessió del català Albert Nif, amb Abel Ramos, també a Dimitri Vegas i Like Mike, i la nit, doncs, com ja vam poder explicar ahir a les xarxes socials del Vitamina, va acabar amb hardcore i amb estils contundents. Sembla que aquí a Andalusia això funciona, i molt. Com a estils contundents vam escoltar a l'escenari Tecno, a l'escenari Ten Dreams, que doni-do. Aquí tenim al nostre costat ara, també caminant, anem fent aquest recorregut habitual, aquests 800 metres que separen del pàrquing a la zona d'accés al recinte. És l'hora d'aprofitar, doncs, per fer les cròniques del dia anterior, i tinc al meu costat també el David Ramiro, expert en tets i en tecno, i vull que m'expliquis, David, què et va semblar la nit d'ahir, perquè crec que compartim una opinió, que és que Pampot, els alemanys, ho van patar, literalment. Aquí un servidor encara no els havia vist. Havíem rebut recomanacions d'un amic, d'en Janis Vega, especialista també de tecno, que ens havia dit: heu de veure a Pampot, perquè la veritat és que ho fan molt i molt bé, i no ens van deixar indiferents. Una sessió de tecno autèntic de Berlín. David, vull que m'expliquis si comparteixes aquesta opinió sobre Pampot i la resta de DJs també que vam poder veure ahir. Endavant.
Bueno, doncs ara d'aquí una estona anem a parlar de Pampot, perquè és per extendre's llarg de com van punxar els berlinesos. Jo comentaré que quan vam arribar a les 8 estava punxant Richie Hawtin, amb aquell so tan àcid que té ell. Era les 9 del vespre i hi havia un tecnaco a la sala de tecno que era espectacular. Després va venir Joseph Capriati, que no ens va donar temps de veure, vam veure un trosset i va estar molt bé, la veritat. I ja va venir Pampot, que aquí ja em paro a parlar. Com diria Ibai Llanos, de locos.
De locos.
O sigui, quina sessió dels berlinesos, espectacular, tot molt ben treballat. O sigui, uns DJs que recomano 100%, però és que 100% anar a veure si t'agrada l'estil tecno. I si no t'agrada, també, perquè crec que, Toni, tampoc ets un fanàtic del tecno, i et vaig veure ballar i deixar-te la sola de les espardenyes allà, eh? Jo em vaig fer una miqueta de mal al turmell, però avui ho parlàvem així a l'hotel, en plan conya. Si hagués hagut d'anar al metge i hagués dit: m'he fet mal al turmell, hagués dit: m'he fet mal ballant, pam pot, o sigui, i em pots embarcar el peu com vulguis, que ha sigut ballant.
Bé, com podeu escoltar, l'opinió del David és sincera, perquè ens encanta això de venir als festivals i escoltar els DJs en directe. Ja pots mirar les xarxes socials, molts vídeos, moltes sessions pregravades a YouTube, on sigui, que venir a veure'ls en directe és quan de veritat demostra un artista realment com és a nivell artístic. Tot sigui dit que en directe tot funciona d'una manera diferent. En David, com ens comenta, opina, doncs, que Pampot ahir van ser el descobriment de la nit, que ens va agradar, que a mi personalment, que no sóc un aficionat al tecno, em va agradar, perquè eren estils del gènere de tecno que no s'anaven ni cap al progressive ni cap a l'àcid, alguna pinzellada de l'àcid, però no gaire. Llavors, no és que fos una sessió monòtona de tecno, però quan vam acabar, recordo que vam dir els tres: ostres, és tecno autèntic de Berlín. O sigui, no se'n van ni cap a una vessant del tecno, ni cap a un subgènere del tecno, no, és el tecno de Berlín en estat pur, no, David?
Sí, totalment. O sigui, jo estava a l'escenari, o sigui, a la carpa del tecno, i m'imaginava en un club de Berlín d'aquests puristes, que això ha de sonar allà ja és espectacular. Jo li deia als meus companys vitamines, els deia, hem d'anar a Berlín un cap de setmana, encara que sigui, a escoltar aquests sons allà, que segurament inclús els residents d'allà, si ja ha sortit d'allà aquell tecno, els residents d'allà deuen punxar aquest estil de tecno tan berliner. És que no tinc una altra definició, que és tecno de Berlín. Tu l'escoltes i dius, ostres, com es nota que ven d'aquests països una miqueta així més nòrdics, aquests tocs que porten amb aquest puntets d'àcid que tenia la sessió, molt, molt xula i molt recomanable 100%.
Doncs ja podeu escoltar David, que opina que Pampot van ser el descobriment de la nit. Anem a explicar també que ahir l'equip del Vitamina anava una miqueta cansat perquè portem ja 3 dies de festival, avui és el quart, i vam decidir fer una retirada a temps perquè la nit és dura. Els festivals aquí a Espanya són d'un caire potser de més d'entrada a la matinada, d'entrada al matí, a diferència de França, no?, que hem pogut estar a l'Electro Beach. És un festival aquí al Dream Beach que acaba molt tard. Llavors, ahir teníem 2 sessions que vam dir, ei, ens hem de quedar i les hem d'escoltar. Una era la Melly Lens, que feia la cluenda de l'escenari techno, i a l'altre escenari, l'escenari open air, l'escenari més alternatiu, teníem els andalusos Les Castizos, que també el nostre company en Sergi tenia ganes de veure'ls, i vam decidir, doncs, això, fer una retirada a temps, dir, anem a descansar, perquè avui dissabte, l'últim dia de festival, encara ens queden moltes cartes per descobrir, moltes cartes per girar sobre la taula, i és que avui tenim un cartell de luxe. Llavors, en definitiva, l'equip del Vitamina va fer una retirada de temps, que diuen que a vegades és una victòria. Llavors, vam poder anar a descansar, no vam veure Melly Lens, però com deia el David, a Melly Lens la tenim a Barcelona molt sovint, ve al Brunch, a l'Input, a qualsevol festival de Barna, podrem escoltar a Melly Lens, tal com la resta de digis que passen aquest cap de setmana per aquí, pel Dream Beach. Llavors, ja tindrem una altra ocasió per escoltar Melly Lens, però hem vist imatges, hem vist vídeos, i d'un i dos també, com va acabar la nit a l'escenari de techno a Melly Lens. Si voleu, fem una miqueta de valoració, perquè ens estem acostant al recinte ara mateix del festival. Això cada cop s'omple més de gent, estem escoltant la platja com ahir, perquè és un camí que segueix tota la vorera de la platja, tota la costa, fins a arribar al recinte. I anem a valorar una mica què podrem escoltar avui, David. Comencem per tu i després anem amb en Sergi un altre cop a l'escenari principal. Avui que tenim, per exemple, a l'escenari techno, perquè d'un i dos també, el cartellet que tenim a l'escenari més contundent de música techno. Endavant, David, som-hi!
Què no tenim avui, Toni? Avui a l'escenari techno tenim a Michael Bibi obrint a les 10. L'han posat molt d'hora, però segur que pujarà el seu minimal tech aquest que tant m'agrada. Després tenim un back-to-back de Dennis Cruz i l'Andalús Quartero, que tampoc em vull perdre. Després està Nick Fanciulli en back-to-back amb Andrea Oliva, Marco Carola, que especialment tinc ganes d'anar a veure la seva festa de Musicón d'Eivissa. Després ve Paco Suna i Boris Bretja, que ens han parlat molt bé d'ell, està en tots els cartells de tot arreu, sobretot a Barcelona, i sempre que està ell fa sold out, i tinc curiositat de veure el per què és.
Podríem dir que la sessió de Boris Bretja avui també serà molt especial, farà el tancament de l'escenari techno, i aquest inici, no?, aquest inici de Michael Bibi a primera hora, a les 10 de la nit, conversàvem per aquí pel festival amb algun dels assistents, algun dels vitaminers, i ens deia, ostres, és que Michael Bibi va molt d'hora. Com pot ser que Michael Bibi vagi tan d'hora en un festival d'aquestes característiques, quan potser si el fiquen a les 8, a les 8 del matí, podríem dir, o fins i tot a les 10 del matí, és més adient, no?, més adient per personatges com Michael Bibi, que està acostumat a punxar en clubs d'Eivissa, a diferents clubs de la resta d'Europa i de la resta del món, a festivals, en un horari més contundent. Doncs avui, ara mateix, només començar, veurem com Michael Bibi dona el tret de sortida a l'escenari TEN. I Sergi, anem amb tu, perquè avui tenim una actuació molt especial al Main Stage. De fet, és qui tanca la nit a l'escenari principal. Estem parlant d'una fèmina que acaba d'arribar de Bèlgica i que també ens fa molta il·lusió, intentarem conversar amb ella, com és la B. Jones, també d'aquí d'Andalusia, juga a casa. Acaba d'arribar de Tomorrowland, és la primera dona en punxar al Tomorrowland, la primera espanyola en punxar a Tomorrowland. I la tindrem avui per aquí fent el tancament. Tu què t'esperes, per exemple, d'aquest tancament de la B. Jones?
Bueno, jo me l'espero a un nivell molt bo, posant molts mashups, tirant de molts mashups espectaculars. Jo la vaig estar escoltant prèviament abans del festival i em va agradar bastant la sessió. I... Però també tinc també he de dir que tinc moltes ganes de veure Korolova, ja que és una noia que es va fer famosa per gravar-se sessions a llocs i paisatges espectaculars. Vull dir, si ho podeu veure, està a tot el canal de YouTube. I té un estil molt, molt, molt característic d'ella, que és com el Melody House, que és el que es dedica a ella. I tinc ganes de veure-la també.
Bueno, doncs veurem també la sessió avui al Main Stage de l'Abby Jones, que acaba d'arribar de Tomorrowland. Com deia, intentarem conversar amb ella perquè ens fa molta il·lusió doncs, conversar i parlar una miqueta amb la primera DJ espanyola a trepitjar l'escenari principal al Main Stage d'un dels festivals de música electrònica més coneguts de tot el món, com és el Tomorrowland. Nois, estem a punt d'arribar al recinte, això ja ho tenim aquí, comencem a escoltar la música ara mateix. A l'escenari principal tenim els DJs i els productors d'àmbit més urbà, avui tindrem Eladio Carrión, Michael de la Calle, torna a aparèixer la música urbana, els festivals de música electrònica, aquesta fusió, que no només trobem aquí al Dream Beach, que trobem també altres festivals com el Medusa, l'Arenal Sound, bé, tot un clàssic ja escoltar música urbana en festivals de música electrònica. Llavors, ens anem apropant a l'inici d'aquest últim dia de Dream Beach, aquí a Almeria, ens ho estem passant d'allò més bé, Vitaminers. L'any que ve hem de fer un autocar i venir un equip de sabadellencs i sabadellenques cap al Dream Beach perquè hem de fer pinya aquí també. Ens ho estem passant molt bé i esperem que, escoltant aquest podcast, també esteu gaudint de l'experiència d'un dels festivals més importants de la península, com és el Dream Beach.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
I ben entrada la nit, a partir de les 3 o 4 de la matinada, van pujar a l'escenari Open Air, que era l'escenari més alternatiu amb estils molt interessants d'electrònica, com el dubstep, el drum and bass. Vam tenir l'oportunitat de veure un parell d'artistes, un parell de DJs molt reconeguts a la zona d'Andalusia, però és que també a la resta d'Espanya. Recordo que algú ens havia dit, ei, heu d'entrevistar a Dap Elements, perquè Dap Elements són tot un referent del drum and bass a Espanya i els teniu allà, no han fallat mai, això és el que ens deien ells també. Són de Sevilla, fins i tot a l'entrevista fa gràcia perquè em surt una miqueta també el meu accent andalús, aquí es nota una mica les arrels de la família. I aquesta és la conversa que vam tenir amb la parella de sevillans, Dap Elements, amb qui vam conversar sobre la música electrònica, sobre el drum and bass, i també els hi vam agrair que ens posessin una mica en situació del que significava per ells aquest estil de música electrònica, que potser aquí a Barcelona en altres anys sí que ha funcionat, però clar, no és el mateix que el techno o que el house, però ei, que Dap Elements ho defensa a capa i espasa, i aquesta és la conversa que vam tenir l'oportunitat d'enregistrar tot just acabada la seva sessió.
Bueno, aquí estamos con Celu y con Antonio, los componentes de Dap Elements, un grupo de música, un par de DJs de estilos drum and bass. Antes de venir aquí al festival, nuestra primera vez que estamos en el Dream Beach como medio, nos habían aconsejado amigos nuestros de ahí de Barcelona que les gusta mucho el drum and bass. Oye, tenéis que entrevistar a Dap Elements porque lo petan a nivel español, llevan muchos años. Antes de nada, estamos haciendo esta entrevista después de la sesión. Me gustaría preguntaros qué tal ha ido el set.
Pues la verdad que muy bien, actuábamos después de Noisia, que es un plato ahí importante, pero la verdad que nos hemos sentido muy cómodos. Yo creo que de todas las ediciones de Dream Beach solo hemos faltado una, o sea que ya lo podemos considerar como nuestra casa y el público nos responde súper bien. Por mi parte, súper satisfecho. ¿Tú qué piensas, Celu?
Sí, poco más que añadir, la verdad que muy contento de... Como dice Toño, de venir aquí a Dream Beach, que es un poco, también nos sentimos como nuestra casa, la gente de Andalucía en gran parte, aunque venga gente de, por supuesto, toda España y el resto del mundo, pero nos gustó mucho pinchar aquí, siempre el público nos responde muy bien y nada, muy contento, muy satisfecho y genial, vamos.
Hoy para los oyentes del Vitamina, el programa de música electrónica de Radio Sabadell, queríamos hacer una entrevista / masterclass, porque queremos explicar a nuestros oyentes esto del drum and bass, un estilo nacido en Inglaterra en los años 90, vosotros lleváis desde el 2009 aproximadamente. ¿Cómo salió la idea de meteros en este subgénero de la electrónica después de tantas vertientes, tantas corrientes de música electrónica venidas desde Estados Unidos, sobre todo Inglaterra, la cultura rave? ¿De dónde os viene esa afición? ¿Cuáles son vuestros referentes?
Sí, nosotros que en Andalucía siempre había mucha cultura, mucho antes que nosotros, siempre había mucha cultura breakbeat. y el drum and bass es como un subgénero que casa muy bien con el breakbeat. Entonces nosotros nos hemos criado escuchando Prodigy, Chemical Brothers, todo ese estilo, y en Andalucía hay una gran escena breakbeat. Nos empezamos a aficionar por el drum and bass, como tú bien dices, viene de Inglaterra. Nosotros nos hicimos muy aficionados a Andy C, a Pendulum, toda esa época, y a partir de ahí decidimos coger desde la rama del breakbeat y tirar por nuestro camino en el drum and bass, y empezamos a trabajarlo allí en Andalucía, que ya te digo que tenía bastante, había bastante cultura con el breakbeat, que es algo muy, muy similar, y por eso decidimos tirar por ahí.
Hablabais de Pendulum, por ejemplo, buenas referencias. ¿Cómo, en qué se caracterizan vuestras sesiones? ¿Qué toque le dais para que tengan marca de denominación de origen, digamos?
Bueno, pues como ha dicho Toño, un poco nosotros venimos de los ritmos breakbeat, ¿no? Y por volver un poco atrás, como decía, un poco masterclass de inicio, bueno, pues los ritmos breakbeat vienen muy de Jamaica, de la comunidad jamaicana que viene a UK, y bueno, alrededor de los 90 pues forma todo lo que es esta corriente de drum and bass, de los ritmos break, que es happy hardcore, se mezcla un poco el reggae, el jungle, el drum and bass, sale un poco de ahí. Nosotros mamamos un poco de lo que es esta esencia de los ritmos breaks, el drum and bass, que es un poco, por decirlo, el breaks un poco subido más de BPM, alrededor de 172 a 178 BPM, y vamos un poco de ahí, ¿no? Y es un poco lo que nosotros recibimos. Los ritmos breaks y este BPM acelerado del break, que es un poco el drum and bass. Y dentro del drum and bass hay muchos subgéneros, influencia del raga, incluso del techno, bueno, muchos otros estilos, y un poco es llevar esos sonidos a un poco al drum and bass, ¿no? Desde el techno al raga, al jungle.
Eso es lo que intentamos.
No, por suerte el drum and bass es un estilo que a la vez se ve muy influenciado de otros estilos del, como hemos dicho, del techno, del house, del raga, del hip hop, del rock, incluso del heavy, del metal, y nuestro un poco nuestro sello de identidad a la vez un poco en lo que es la variedad. Exacto. Porque no nos centramos en lo que es un estilo del drum and bass o del raga o del jungle, sino que nos gusta estos ritmos, estos breaks de a 174 o 178 BPM, y con la influencia de muchos estilos, del hip hop, del raga, del jungle. Y nosotros siempre decimos que no hay un sello, en nuestro sello es precisamente la variedad, el no centrarnos en un subestilo. Y decimos que el drum and bass hay mucho su estilo, pero nos gusta lo que nosotros consideramos que es música buena, y no nos importa si es raga, si es jungle, si es techno, es música buena y música mala. Y nos centramos en lo que nosotros nos consideramos como música buena y nos gusta, y es lo que pinchamos.
También hemos visto en vuestras redes sociales que os gusta incluir a veces la figura del MC, de un poquito el speaker para animar las sesiones. ¿Eso también casa mucho con el drum and bass?
La verdad que sí, se casa mucho más en Inglaterra y demás. Aquí cuesta un poquito más, no hay mucha cultura de MCs aquí en España. Hay algunos, pero no hay una gran variedad de escena de MCs. A nosotros nos encantaría que hubiera más peña que se trabajara eso, porque creemos que con el drum and bass la figura del MC es súper importante para animar y toda la historia. Para nosotros es importante, pero creemos que en la actualidad no hay lo suficiente. No es como New Gay, que New Gay una sesión de drum and bass va con un MC. Es imposible que vaya una sesión de drum and bass sin MC. Aquí lo normal es que vaya sin MC. Y en algunos casos puntuales hay gente sí que se lo están trabajando y demás, pero nos gustaría que avanzara un poco más ese terreno.
Dub Elements and Friends. Esto se celebró en mayo de este año, después de una pandemia que también a los DJs ha afectado bastante. Mucho tiempo sin pinchar delante del público. Esto fue en Dos Hermanas, en Sevilla. ¿Qué tal fue?
Muy bien, muy bien. La verdad que la primera que hicimos post-pandemia fue en octubre. Ya en mayo ha sido el último Dub Elements and Friends, pero después de la pandemia intentamos hacer muchas antes, hubo cancelaciones, aplazamientos, como todo el mundo, y en octubre pudimos hacer la primera en el hipódromo de Dos Hermanas y fue genial. Después de la pandemia hemos hecho una en B3 en Dos Hermanas, y hemos vuelto a hacer en mayo en el hipódromo de Dos Hermanas, y la verdad que es genial. El concepto de Das Helmet and Fien es como una familia que une un poco la escena de Drum and Bass. Viene gente de toda España, viene gente de las islas, viene gente de Bilbao, de todos los puntos de España. Y la verdad que nos sentimos afortunados por tener ese tipo de feedback así con la gente. Seguiremos. Tenemos ya programado septiembre, tenemos programado octubre. Todavía no lo hemos anunciado, ¿verdad? Estoy dando la exclusiva, pero. Pero bueno, seguimos con el Das Helmet and Fien, claro, es un proyecto bastante.
Hablabais de los diferentes puntos de la península donde también funciona el Drum and Bass. Barcelona, donde venimos nosotros, ¿cómo lo veis? Como espacio, como corriente musical, allí qué inputs os llegan desde Sevilla a Barcelona, ¿qué creéis que se estila por allí?
No sabría decirte, porque la verdad hace tiempo que no vamos a Barcelona. En los inicios de nuestra carrera sí que estuvimos yendo mucho, estuvimos en Ramatar, estuvimos en festivales por allí, pero sí que es verdad que en este estilo en concreto se ha venido un poco abajo en los últimos años. No sabemos el porqué, porque creemos que Barcelona es una ciudad grande, multicultural, hay mucho público. Supongo que será por falta de promotores que apuesten por este estilo, no sé, o si los que estaban ya han ido evolucionando y se han ido hacia otros palos, no sabemos por qué. Pero ahora mismo no sabría decirte cómo está allí el mercado, la verdad. No sé si se lo tiene.
No, totalmente de acuerdo contigo, vamos. Me recuerdo de haber ido a pinchar allí a Ramatar, jueves con Fran de Brayton, hemos ido incluso a Girona, alguna fiesta del Row, y es verdad que Drum and Bass creo que ha tenido su público siempre en Barcelona también, y actualmente quizás no sé si pasa por sus mejores momentos, la verdad que bueno, que no es que nos llegue grandes noticias de que haya mucha movida allí, mucho movimiento, pero sé que viene gente, como dice Toño, a nuestra fiesta incluso de Barcelona, así que hay DJs allí en la zona, en toda Cataluña, que les gusta este estilo, que promueven este estilo, y creo que es buen momento para Drum and Bass allí, sin duda, y bueno, falta un poco de calle, un poco de apuesta y de oferta también.
Bueno, lo que está claro es que en Barcelona nos encanta la música electrónica y seguro que hay muchos oyentes que nos escuchan que también les gusta el Drum and Bass. Bueno, el año que viene esperemos que repitáis aquí en el Drum and Bass, que esto es como vuestra casa, jugáis en casa, en Andalucía, que aquí funcionan mucho los estilos como el Drum and Bass. Y nada, os agradecemos muchísimo, Dub Elements, que hoy nos hayáis atendido a los micrófonos de Radio Sabadell y al programa de música electrónica Vitamina D. Muchas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes siempre por estar ahí al pie del cañón. Un placer.
Nada, muchas gracias y nada, que llevéis un poco esta religión del Drum and Bass, como somos aquí muy por el sur, por el norte también, que sabemos que hay gente que le mola, y nada, muchas gracias y que disfrutéis todos mucho.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Vitamina.
I després de la conversa amb Dub Elements, que ens explicaven tot això sobre el Drum and Bass, d'unidó el recorregut i la trajectòria de la parella de sevillans, ens va agradar moltíssim conversar també amb DJs d'altres estils de música electrònica que no treballem tant aquí al Vitamina, com en aquest cas és el Drum and Bass, i molt interessant la conversa amb Dub Elements, molt agraïts també per la seva atenció. I una de les altres converses, de les darreres converses que vam tenir, una conversa molt especial, una entrevista molt, molt, molt esperada, personalment tenia moltes ganes de poder fer-la, era amb Bee Jones, amb la Beatriz Martínez, que va ser una de les que va tancar l'escenari el dissabte, al Main Stage, un escenari brutal, il·luminació, so, espectacle. Doncs ella va ser la responsable, i és que tot just acabava d'arribar del Tomorrowland de Bèlgica. És que va ser la primera dona espanyola, i sí, ho dic de veritat, la primera dona espanyola a punxar en un Main Stage en el festival de música electrònica més important del món a Bèlgica, com és el Tomorrowland. Aquesta va ser la conversa amb Bee Jones.
Bueno, agradecemos a todo el equipo de Drum and Bass la oportunidad que nos han dado de poder charlar, nada, un ratito con Beatriz Martínez, andaluza, sí, de aquí de la tierra. Hoy estás en Drum and Bass. Primero de todo te queríamos preguntar cómo estás, acabas de llegar de Bélgica, actuación en Tomorrowland, primera DJ española, primera mujer que actúa en el Main Stage. ¿Cómo lo estás digiriendo todo esto, Beatriz?
Bueno, todavía no estoy digiriéndolo, todavía
ha terminado. Creo que lo voy a empezar a asimilar cuando pasen unos días. Ahora mismo estoy agradecida de que todo ha salido muy bien, emocionadísima por todo el apoyo que estoy recibiendo. Cada mensaje que leo, de verdad, o sea, me emociona. Y me gustaría leerlos todos, pero es un poco, pero lo voy a hacer esta semana. Contestar a toda la gente y estoy agradecidísima, así como me siento.
Siendo de aquí de Andalucía, de Andújar, de Jaén, tierra de olivos, sí. Más andaluza imposible. Pinchar aquí en Dream Beach también, a nivel emocional, en tu tierra, en un festival de los más conocidos de España, ¿te produce buenas sensaciones?
Emoción. Y además me quedan 15 minutos para entrar al stage y yo creo que alguna lágrima soltaré porque Dream Beach es un festival con el que, o sea, famoso en toda Andalucía. Estar aquí y hacer el cierre del festival después de venir de ese éxito de Tomorrowland, ya, es increíble. O sea, estoy igual, ¿sabes? Agradecida y emocionada.
Ah, vienen muchos amigos a verte, gente de por aquí de la tierra que dicen, es que viene aquí al lado de casa, ¿no? De nuestra casa, ¿sí? Vienen a verte.
Sí, sí, es pinchar en casa. Yo recuerdo cuando pinché en Jaén que me quité los zapatos porque estaba en mi casa. Igual hoy hago lo mismo y me quito las botas porque estoy en mi casa.
El otro día estábamos hablando con Ana Tour, una de las figuras también, una de las féminas de la Isla Blanca, y del otro día también teníamos a Fátima Haji poniendo del revés la sala TEN, la sala de tecno. Oye, ¿en qué estado de salud se encuentra la electrónica en nuestro país y sobre todo por lo que toca la parte femenina? Te hemos visto en Tomorrowland, estamos en muy, muy buen estado de salud a nivel de electrónica y de las mujeres, ¿no? Estáis a tope.
Por supuesto que sí, yo creo que es nuestro momento. Es el momento de mujeres donde no es que nos estén dejando, es que nos estamos atreviendo y lo estamos haciendo muy bien. La pandemia frenó un poco todo y ahora mismo estamos en auge tanto la electrónica como también los hombres, ¿sabes? En general, todos los artistas de electrónica. Estamos de vuelta y con mucha fuerza.
Como curiosidad, ¿quiénes son tus referentes a nivel español? ¿DJs, productores?
A nivel español. Vale, a ver, yo tengo un montón de DJs y productores españoles que son colegas, que les sigo de hace mucho tiempo, como por ejemplo Albert Nip, para mí siempre fue una figura y ahora es un amigo y ahora hacemos cosas juntos y me encanta. También tengo muchos de fuera, por ejemplo, para mí una gran referencia siempre ha sido Kreider, que es de fuera y ahora es mi pareja. Y mi gran referencia, donde yo me enamoré de la electrónica, fue Tiesto. Entonces, es una mezcla un poco rara, porque si juntamos Kreider, Albert Nip y Tiesto, pues ahí sale Billón, ¿sabes? Que es mi estilo.
Muy buenos referentes.
Pues sí, los tres.
También te quería preguntar, Bea, ¿cómo han ido estos dos años de pandemia los DJs? ¿Han sufrido mucho el stop este, el lockdown? ¿Cómo lo has vivido tú como DJ, no tener público delante, tener que hacer streamings, ¿no? Ha cambiado ya todo, por suerte ha pasado la pandemia, sí. Y tienes público delante otra vez. ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, la primera semana me quedé un poco en shock totalmente, porque yo ahí tenía Tomorrowland confirmado, todos los festivales, Dream Beach, tal, y era como, joder, ¿y ahora qué hago con mi vida? Pero después creé una academia online, me relacioné con nuevos talentos, artistas, y bueno, creo que todo pasa por algo, no que la pandemia tenía que pasar, pero me ha venido bien. He sabido sacar lo positivo de parar, conocer nuevos artistas, conocerme más a mí misma, disfrutar más de mi familia y volver fuerte.
Eso es muy importante, que la pandemia a muchos DJs y productores les ha hecho reformularse, sí. Y reconvertirse. Te queremos acabar preguntando, este verano, ¿qué te espera? Sabemos que estás en Ibiza, en Hard Rock, sí. ¿Dónde más te podremos escuchar?
Vale, pues estaré en Ushuaia con la fiesta Tomorrowland también. Estoy con David Guetta en High varios viernes, ya he estado tres, me quedan otros tres o cuatro en la fiesta de David Guetta y Morten en High Ibiza. Y Hard Rock, mi fiesta todos los martes, que es con Closer. Y ahí, porque ya estoy viajando mucho y ahora ya cojo estoy en Ibiza en los sitios que de verdad me siento yo y puedo hacer mi set.
A nosotros como barceloneses, Ibiza nos queda muy cerca, a 20 minutos de avión, así que todos nuestros oyentes ya saben que si quieren ir a ver las sesiones de Bijón, te encontrarán allí en la Isla Blanca repartiendo buena electrónica. Y nada, te queremos agradecer mucho tu tiempo, también agradecer a toda la organización de Dream Beach que nos haya dado la oportunidad de charlar contigo y muy emocionados de que este fin de semana sea tan especial para ti.
Pues muchísimas gracias, ha sido todo un placer y yo te quiero agradecer a ti que me dediques ese tiempo y estoy encantada porque además
Barcelona, particularmente, es un sitio donde me encanta pinchar, donde me gustaría volver pronto, he estado muchas veces, y nada, y deseando de ir para allá y de liarla pronto.
Pues allí te esperamos. Visions, muchas gracias por atender los micrófonos de Vitamina Dance de Radio Sabadell.
Muchas gracias.
Estás escoltant Vitamina Dance a Radio Sabadell.
Doncs, Vitamines, com heu pogut escoltar, 4 dies de festival sense interrupcions donen i molt, perquè vam poder, doncs, això, explicar-vos tots els detalls del propi festival, conversar amb artistes, ens ho vam passar d'allò més bé també penjant cosetes a les xarxes socials. Agraïm moltíssim també el seguiment que heu fet com a Vitaminers i esperem que us hagi agradat, doncs, tot aquest resum que hem fet, tota aquesta vivència del Dream Beach d'Almeria de Villaricos. L'últim dia us hem de dir que vam fer una miqueta de turisme, vam anar a Mojácar per descansar una miqueta, un poble preciós, i a la nit vam baixar a la platja també a prendre alguna coseta. Necessitàvem també desconnectar una mica de música electrònica, de festivals, i diumenge va ser un dia vitamina 0% perquè necessitàvem descansar. I ens ho vam passar també d'allò més bé, fer una mica de turisme local prop de Mojácar. Us recomanem també la visita. I de camí cap a casa, també valoració final, perquè no podia faltar, de què ens havia semblat per nosaltres, pels vitamines que vam poder assistir al Dream Beach, el que havia sigut el festival, quina era la nostra opinió i com havíem viscut tots aquests dies de música electrònica non-stop. Què tal, vitaminers? Com esteu? Feia pràcticament 24 hores que no agafàvem la gravadora per explicar-vos més coses sobre el Dream Beach, sobre aquesta primera vegada que assistim com a Vitamina Dance a un dels festivals més importants de música electrònica de tota la península. I aquest cop serà, doncs, l'últim cop que ens escoltareu, perquè ja ens trobem ara mateix tornant cap a Barcelona. Se'ns nota la veu, per començar, la d'un servidor que ha viscut pràcticament 5 dies de festival. A la pràctica han sigut 4, però hem estat un dia més per fer una miqueta de turisme, s'ha d'aprofitar també. Hem visitat Mojácar, que és un poble molt maco, justament al costat de Villaricos, de Vera, de tota la zona de Cuevas de la Almanzora, que és l'espai d'aquí d'Almeria on s'ha fet el Dream Beach. Doncs també una miqueta de turisme, perquè no, amb els Vitaminers, que ara mateix els tinc aquí al cotxe, van amb mi, em trobo jo de copilot, no us espanteu, no estic conduint ni parlant pel micròfon. Coses pitjors s'han fet a la ràdio, però nosaltres a la 94.6 sempre amb responsabilitat, que és el més important. Vitaminers, això, anem a, ja que estem de camí cap a casa, que ens queden unes 6 o 7 hores de viatge, vull dir que tenim temps, anem a fer una mica de valoració, si us sembla, sobre com va anar el festival, què ens ha semblat també a títol personal com a Vitaminers. Cada dia, cada sessió, valorarem una miqueta també el festival en si, organització, com ens han tractat també el departament de premsa, que aquestes coses també a vegades no es diuen, però és important nomenar-les, perquè si no ens haguessin donat l'oportunitat d'assistir com a mitjà de comunicació, no haguessin pogut oferir la cobertura que hem ofert en aquest festival. Així que també s'ha de donar les gràcies a tots els departaments de premsa, els responsables de premsa, en aquest cas a l'Ibai, perquè ens ha tractat molt bé des del primer dia que vam arribar, que pràcticament estaven encara posant les tanques, no s'havia obert les portes del festival, que es va passar una cosa molt curiosa. Vam arribar el primer dia i ens creiem que la primera sessió de Baleàrica, on va punxar a Natur, House, a Oscar L, la festa baleàrica de l'emissora de l'Illa Blanca, l'emissora de la Natur, ens pensaven que es feia al recinte del festival, i no era així. Es feia a l'escenari Red Bull, que estava situat a la zona del càmping, una zona on també vam poder fer una volteta, i recordo que l'Ibai, el cap de premsa, ens va fer un tour per tot el festival, ens va explicar, doncs, que era un festival amb molta trajectòria. Sí que és veritat que ens va espantar una mica, perquè ens va dir: no us espereu aquí un festival super, super modern a nivell d'infraestructura. Ostres, la cosa estava molt ben muntada, i també ens havien pintat que era com un desert, això de Villaricos, ni molt més. Monegros, segurament, no hi hem pogut assistir encara. Monegros, si heu anat a Monegros, també segur que allò sí que és un desert, i que allà sí que hi ha més sorra. Però en el cas de Villaricos no ha sigut el cas, tot estava molt ben muntat.
al terra hi havia més grava, també van posar palla, a modo d'anècdota. Van veure que tenien com una palla al terra per no aixecar pols, perquè al final en un festival s'aixeca molta pols, la gent ballant. Però bueno, tota la infraestructura i tot l'espai, la veritat que molt bé. Temperatura de l'espai, bé, una temperatura molt semblant a la de Barna, perquè seguim al Mediterrani. De fet, estem vorejant tot el Mediterrani també per pujar cap a casa. Ara anem per Múrcia i d'aquí poc Alacant, a València, és a dir, que anem rodejats tota l'estona del mar Mediterrani. Llavors la temperatura, ja ens ho va dir l'alcalde quan li vam fer l'entrevista, que la temperatura era molt semblant a la que tenim a Barna, potser una miqueta menys de xafogó, però sí que és veritat que casa ja estava bé. A les nits hem tingut temperatures tranquil·lament de 24-25 graus, potser baixava una miqueta a primera hora del matí, cap a 20. Bé, no hem passat fred, tampoc hem passat calor, ha sigut potser més l'esgotament, de, com deia, d'aquests 4 dies de festival, que ens hem passat d'allò més bé. Aleshores, comencem fent una mica de valoració amb els companys, amb en David i amb en Sergi, que ens expliquin què ha sigut per ells el Dream Beach, no? Com han viscut el Dream Beach com a assistents, però també com a vitaminers, perquè ja sabeu que la toquen i molt bé amb els gèneres musicals, amb els DJs. Han fet molta feina també, aquí un servidor ha estat a sobre d'ells perquè s'aprenguin el line-up, perquè és que eren prop de 100 DJs els que venien a punxar al Dream Beach. I aquí un servidor els ha apretat perquè s'aprenguin bé la lliçó, i que ho han fet molt bé. S'ho han currat i portaven la lliçó ben apresa. Llavors, si us sembla, comencem amb el David, que ens expliqui una miqueta la seva valoració en general, perquè ja ens hem escoltat a les xarxes com ha sigut cada dia, però m'agradaria que fes una valoració més general del que ha sigut per ells el festival i què s'emporten, vale? Després passarem a l'opinió del Sergi i acabarem, si voleu, amb la meva. David, què tal, com estàs?
Molt bé, Toni, aquí el control del cotxe per tornar cap a casa.
Bueno, però el micro l'estic agafant jo, eh?
Sí, el micro estic agafant tu, jo estic agafant el volant amb dues mans, no? I recordeu, precaució abans de tot, sobretot a la carretera.
Bueno, David, així, ves fent un resum, tranquil·lament, sobre el festival, no? Sobre què ha sigut per tu el festival, com l'has viscut, primera vegada també que assisteixes a un festival d'aquí, de la zona d'Andalusia. Has pogut assistir a altres festivals de música electrònica, com pot ser l'Electro Beach, el BBF, les primeres edicions. Aquí tenim el David, que, ojo, no és que sigui un boomer, però el tio ja ha viscut també primeres edicions del BBF Barcelona quan venia a Hardwell. Estem parlant de fa molts anys, doncs en David ja anava al BBF. Però avui puc envalir-nos una miqueta què ha sigut per tu aquest festival, quines impressions t'emportes i què ha sigut el que més t'ha agradat, el que menys, tot plegat.
Doncs la veritat que m'emporto que és un festival molt top, amb artistes de molt renom, molt internacional. També no és un festival mainstream, això ho hem parlat, que tot i portar artistes més de l'escena mainstream, està més enfocat potser a un estil més contundent, més clubber, inclús podíem parlar com en vam veure Drumman, Dubstep, estils que potser allà a Barcelona no s'escolten, sobretot Drumman i Dubstep, no estem com tan acostumats. I jo, sincerament, ja ho sabeu, ja m'heu vist a les històries, que la meva perdició ha sigut l'escenari TEN, que era la carpa de Tecno, que ha sigut espectacular, uns artistes super, super tops, però per mi jo em quedo amb dissabte i amb una sessió especial, la de Michael Bibby, mare meva, el britànic, em va fer deixar-me les sabatilles. Jo, quan vam sortir d'allà, vaig dir, Toni, quan arribem a Sabadell, me'n vaig al Cort Inglés a buscar-me unes bands noves perquè m'he deixat la sola de ballar Michael Bibby. Un DJ que recomano 100%, també vaig recomanar Pampot, que també em va sorprendre molt i em va agradar moltíssim, però és que dissabte va ser espectacular, amb Marco Carola, amb Nick Fansur, amb la qual vaig tenir l'oportunitat de fer-me una foto, molt bé, Nick, una salutació, no sé si l'escoltarà, però bueno, el saludarem, i molt content, molt recomanable, l'ambient espectacular, no havia mal rotllo, o sigui, molt, molt recomanable el Dream Beach.
Doncs d'un-hi-do, ja sabeu que el David és tot un especialista amb els gèneres contundents, amb el techno, amb el tech house, i destacava, no?, la sessió de Michael Bibby, un dels noms ara mateix, un dels noms més tops del panorama internacional, un dels DJs emergents. El vam poder veure obrir la sessió de dissabte, i per ell, doncs, com hem escoltat, ha sigut un dels descobriments, perquè no l'havíem escoltat abans. Michael Bibby, tot seguit també a un bon grapat de DJs, com també en Nick Fanciulli, amb el Back to Back que va fer amb el B2B que va fer amb l'Andrea Oliva, i també tota la resta de DJs. Com deia el David, un festival que no es considera mainstream, tot i que té l'escenari mainstream i han sonat estils mainstream, però nosaltres, com a bons vitamines, que ens agrada el clubbing,
hem passat més estona a la Carpa de Tecno, no? Anem a escoltar l'opinió del nostre company, de l'altre vitaminer que ens ha acompanyat en aquest viatge, al Villaricos, al Dream Beach, que és en Sergi Cubero, que el tenim aquí darrere del cotxe. Així que, Sergi, fes-me una valoració ben guai de què ha sigut per tu, que controles més potser els gèneres més comercials, vale? Hem pogut veure Dimitri Vegas i l'I Mike, les Nervo, les germanes Nervo van estar amb nosaltres al backstage per anar una miqueta, i també controlàvem bastant l'espanyol, això em va agradar molt, perquè sabem que la toquen per aquí, per Espanya, viuen bastant per aquí, i van interactuar molt pel micro en castellà, les germanes Nervo. Vull que m'expliquis, Sergi, a trets generals, què t'ha semblat el festival, quina valoració fas a títol personal com a vitaminer, i què et va semblar sobretot l'escenari principal, el mainstream.
Ara mateix, doncs mira, m'ho vaig passar molt bé, o sigui, és un dels millors viatges que he fet. És el meu primer festival així totxo, de més d'un dia, perquè per ara només he pogut anar al Barcelona Beach Festival, però amb l'experiència aquesta d'anar a un festival totxo com el Dream Beach, doncs ha sigut espectacular. I la veritat és que està molt bé haver pogut conèixer altres artistes, que en, saps? Que és lo important, també. Per exemple, Nirvo em vaig regalar molt, o sigui, vaig disfrutar moltíssim amb Nirvo. No s'han quedat amb el clàssic EDM, sinó que també han evolucionat, que això, i això és important. I també m'ha sorprès molt a Michael Bibi. Em vaig regalar molt, sobretot quan va posar el seu últim tema, i amb Dennis Crutti Quartero. Així que, per lo de lo que sí que és veritat que he de dir, que m'ha faltat una mica més de gèneres més frescos, com Latin House, una mica tribal, però per lo de més, ha estat molt guai.
A mi m'agradaria saber, Sergi, perquè aquí dels que anem els tres al cotxe, dels tres vitamines que s'han desplaçat fins a Almeria, ets un dels més joves a l'escala. M'agradaria saber també com estàs de força, Sergi, perquè dius que és un dels teus primers festivals. Vull que m'expliquis també les forces, què tal, després de 4 dies seguits, escoltar música electrònica. Ja no només això, sinó que això ho hem d'explicar també. Quan vas a cobrir un festival com a mitjà de comunicació, no és el mateix, això és obvi, no és el mateix que si vas com a assistent, que potser et centres més en fer-te la festa amb els teus amics, no et preocupa gaire cosa més que anar a prendre alguna cosa, ballar, gaudir dels DJs, vas al teu rotllo, que anar a cobrir un festival com a mitjà de comunicació, perquè d'un-hi-do, la feinada, ara ho explicarem, que dona un festival de tancar entrevistes, producció, buscar els artistes, que a certes hores és difícil de trobar-los, no direm aquí, però alguns artistes ens ho han posat una miqueta difícil, però per sort, com dèiem abans, el cap de premsa sempre ens ha acabat tirant un cable i ajudant-nos. Això, Sergi, explica'm una mica, a nivell de forces, com estàs? Si estàs recuperat ja, com has viscut aquest festival?
Doncs ara mateix estic destrossat. De fet, quan estic molt cansat, estic molt poc comunicador i estic fent molt l'esforç ara de poder explicar als nostres vitaminers com ha sigut la meva experiència i tal. També és veritat que ha sigut molt satisfactori, que val la pena.
Bé, doncs com podeu escoltar el Sergi, que tot i ser el més jove, que és el que hauria de tenir més energia, no? Així a trets generals, el nostre company doncs se li nota una miqueta que necessita carregar piles quan tornem a Sabadell, perquè és veritat, això fora bromes al marge, que és un festival d'orillo, que és un festival on en alguns aspectes sí que, ara començarem a valorar, faré la meva valoració, en alguns aspectes sí que ens podrien haver ficat les coses una mica més fàcils, perquè per exemple, a l'hora d'aparcar no és com altres festivals, com per exemple quan vam assistir al 2018 al Daydream, al circuit de Catalunya, al circuit de Montmeló, que teníem una plaça de pàrquing reservada per premsa i vam poder aparcar just davant del festival. Aquí, en el cas del Dream Beach, us expliquem que cada dia nosaltres tenim l'hotel a Vera, que és una població que està molt a prop del Dream Beach. Cada dia havíem d'anar amb cotxe fins allà, però clar, ja ens van avisar, això sí que és veritat, ens van avisar que no podíem aparcar l'espai d'artistes, perquè al final la part de backstage estava reservada per artistes, i us podem assegurar que el trànsit del volum de vehicles, de transfers, que portaven els artistes de l'hotel al festival i del festival a l'hotel, era increïble, és que us podeu imaginar. Estem parlant de prop de 100 DJs, alguns sí que potser venien amb el seu cotxe, amb taxi, però a partir de cert renom, els DJs ja venien amb transfer, amb vehicle de l'organització, que els portava i els duia fins a l'hotel, i per aquest motiu segurament no deixaven aparcar els mitjans de comunicació en el mateix lloc. No estem fent cap retret, simplement nosaltres el que havíem de fer era aparcar una miqueta més lluny, estem parlant potser d'uns 800 metres, crec que ho vam explicar en alguna de les gravacions, havíem d'aparcar a prop de 800 metres, que direu, bueno, tampoc és tant.
ja, el primer dia no, el segon tampoc, però a partir de divendres les cames ja començaven a fer figa i no és que anéssim tampoc cansats, perquè era guai, perquè fèiem servir el trajecte, això ho he pogut escoltar, fèiem servir el trajecte del pàrquing on deixàvem el cotxe fins al festival per parlar i per fer les cròniques prèvies, o sigui que també li hem tret profit a aquest camí i també hem fet una mica d'exercici, que al final quan surts de casa també no acabes de menjar tan bé com a casa i és important també això, l'alimentació. Que me'n vaig per altres temes, us comentava això del pàrquing, però bé, vaig a fer una valoració ja per acabar del que ha sigut per mi el festival. Un festival en el qual portàvem molts anys al darrere com a vitamina, perquè sempre que hem fet un especial de festivals, sempre que hem fet programa i podcast de festivals, sempre l'hem anomenat. Per mi és un dels festivals més importants d'Espanya. Sí que és cert, i això s'ha de dir, i ens ho han dit fins i tot els organitzadors, que aquest any ha sigut una miqueta diferent respecte a les altres edicions de Dream Beach. Estem parlant de l'última, que va ser el 2019, clar, abans del Covid, de la pandèmia. Per què? Bàsicament perquè va canviar de dates. Perquè normalment el Villaricos, el Dream Beach, es feia a l'agost i enguany ha sigut al juliol, que era una de les coses que ens va comentar l'alcalde, que aquest canvi, ja només pel fet de fer aquest canvi, ja veuríem menys assistència. Assistència hem vist, i molta, però sí que és cert que hem anat a altres festivals on hem vist molt més volum de gent i molt més volum d'assistència. Clar, podem pensar que el fet de que hi hagi menys assistència és millor, perquè circules més lliure, no t'atabala tant la gent. No, sí, ha sigut el cas. En cap moment ens hem sentit una mica atabalats pel públic. Sé que potser el primer dia de festival, el Dream Beach, quan va actuar Bizarrap, que personalment crec que és un dels artistes que més ho ha patat, i sé que no és d'un gènere 100% electrònic, però aquest nano argentí, la veritat és que allà on va ara mateix ho peta. I a nivell de feedback amb el públic i a nivell d'assistència, crec i opino que va ser un dels artistes més esperats dels 4 dies de festival. Ho va petar moltíssim. Una sessió, sí que és cert, ja ho vam comentar a la valoració tot just després al backstage, una sessió molt preparada perquè està fent un tour per Europa. Al final té molts bolos aquest noi, té un equip darrere brutal. No el vam ni arribar a veure al backstage, imagineu també la privacitat d'aquest artista. Ja ens van avisar des de premsa que era impossible acostar-se a ell. Però això, va ser la sessió potser la del dijous de Bizarrap, on el públic estava més en contacte amb el show i on vaig veure potser més feedback. Sí que és cert que altres dies amb Dimitri Vega i l'Ai Mai, que vam fer preguntes a les portes, molta gent venia de Múrcia, de la València, a veure exclusivament a Dimitri Vegas i l'Ai Mai, que em sorprèn perquè porten molts anys tocant el mateix, fent el mateix show i segueixen patant-ho. Però a trets generals, si he de fer una valoració, doncs una valoració molt positiva, perquè tenia moltes ganes com a vitamina d'assistir a aquest festival, ens feia molta il·lusió, i a la que ens van donar l'oportunitat d'assistir a sobre com a mitjà de comunicació, era impossible dir que no. La data a mi m'ha semblat correcta, el juliol, l'únic que s'ha coincidit una miqueta amb el Tomorrowland, de fet hi havia artistes com B. Jones, l'Andalusa, que va punxar l'últim dia, va tancar l'escenari principal, que venia de punxar a Tomorrowland, de l'escenari main stage del principal, primera DJ espanyola en punxar un escenari principal de Tomorrowland. Doncs el Vitamina va aconseguir entrevista i també l'ho he pogut escoltar en aquest podcast. Doncs això, que l'única coincidència potser era el Tomorrowland. Per la resta, un festival molt ben organitzat, qualitat de so, aquí un servidor com a tècnic, com a bon tècnic, opino que molt correcte. L'escenari principal, molt bona qualitat de so, uns arrais increïbles, la il·luminació també molt ben treballada, una il·luminació molt semblant, una estructura molt semblant a la de l'Ultra de Miami. Ho comentàvem amb el cap de premsa i ens deia: ostres, m'agrada que em feu aquesta pregunta, perquè sí, és cert, aquesta estructura del main stage s'assembla a la de l'Ultra de Miami. I després, si passàvem a la carpa de Tecno, una carpa brutal. En cap moment va ser una carpa on et poguessis sentir una miqueta atabalat. Sí que és cert que l'últim dia, amb el cartell que hi havia dissabte, a la que va punxar Nick Fanciulli amb Andrea Oliva, li va seguir Marco Carola, Paco Sunas, és que d'unidó, és que quin cartell que vam poder viure, que vam poder escoltar l'últim dia de Villaricos. Sí que és cert que aquell dia la carpa feia por, o sigui, es veia directament al mar. Si vau veure la history que vam penjar des de cabina amb el Paco Suna, és que no es veia al final, era gent, i al final era al mar. Imagineu-vos el volum de gent que hi havia l'últim dia amb aquest cartell i amb Paco Suna i Boris Brecha
fent el tancament de la nit. I després l'escenari més alternatiu, a l'Open Air, bueno, un escenari també molt ben treballat, amb bona il·luminació, on també l'equip de so d'Unidó, on hi havia els estils més alternatius, el drum and bass, vam poder parlar amb Dap Elements, dos referents andalusos increïbles del drum and bass, ens van posar també al dia com està vivint aquesta corrent ara mateix, aquesta corrent musical a l'actualitat, com viu això, si a Barcelona també li vam preguntar com ho pogut escoltar, si a Barcelona es punxava drum and bass. Garabato també, Garabato va punxar a l'escenari i ens va agradar molt també aquell escenari, perquè es notava que hi havia un públic molt fidel també d'Andalusia i de la resta de la península. I si parlem una miqueta de la gent que hi va assistir, bé, una miqueta de tot, sí que hem vist moltíssims andalusos, com és obvi, el festival es fa a Andalusia, Almeria, molts murcians, hi havia molts murcians, perquè és que Múrcia queda pràcticament a una hora de cotxe, si més no, hi havia molts murcians, molta gent de la comunitat valenciana, del País Valencià, i catalans, poquets catalans, la veritat, que ens hem trobat al Dream Beach, potser hi han assistit, però no hem coincidit, ens hem trobat amb algun vitaminer a la zona de càmping, que ja ens va avisar que assistiria, i amb algun amic també que el vam trobar per dins del festival, però no és allò que digui, això està ple de catalans. Potser fa uns anys sí, en altres edicions del Dream Beach sí, però enguany no ha sigut una de les zones on més assistència hi hagi arribat. I de Madrid també, tot s'ha de dir que de Madrid, d'Extremadura, ha baixat molta gent, o sigui, que és un festival força nacional en aquest sentit, potser gent del nord no tant, alguna persona d'Euskadi també havíem vist, i molt, molt comú que hi hagi gent andalusa, no? I molt amable la gent d'Andalusia, com deia en David, personalment penso que viuen la festa d'una altra manera, diferent a nosaltres, se la prenen potser amb més tranquil·litat, i és que els andalusos ja són també una mica així, no? Són gent molt simpàtica, molt amable, tot el personal de seguretat, gent jove que hi havia treballant en els accessos, sempre amb un somriure, el segon dia ja ens coneixien, ens han tractat super, 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 super bé. Així que moltes gràcies també a tota la gent d'Andalusia pel seu caràcter i per aquest tracte que ens han donat com a mitjà de comunicació. Per la resta, doncs, poques baralles, la veritat. No hem vist en cap moment a l'organització tancar algun espai o fer fora algú. Molt poquetes imatges d'aquest estil, que potser sí que és veritat que a Barcelona, a València, estem més acostumats a veure aquest tipus d'incidents a les discoteques, als clubs. No, la veritat és que no. Públic internacional tampoc hi havia molt, no hi havia molt públic estranger. Així que una valoració també molt positiva pel que fa a l'ambient, molt bon rotllo, típic que si anaves caminant et donaven un cop, ningú se't posava la cara davant, ningú et feia aquest encaramiento que diem, i tothom, ai, perdó, no sé què, això mola, això en un festival on hi estàs 4 dies és important que hi passi, llavors, molt important també el tracte i l'amabilitat de la gent del festival i del públic. I ja crec que, d'unidó, portem una bona estona xerrant, fent aquesta valoració de tornada, ja hem passat per Múrcia, anem camilla de València, seguirem reflexionant i sobretot aprenent, perquè cada festival també t'emportes vivències, però també t'emportes nous sons, noves tècniques de punxar, nous estils de música, nous subgèneres, parlar amb gent de fora del teu entorn que també entén d'electrònica és molt important, és molt divertit, i també a part de la vivència del festival i de lo bé que ens hem passat explicant-vos cada dia com ha anat el Dream Beach, també ens emportem una bona experiència a nivell tècnic i a nivell musical, que com a vitamina de ben segur com a programa es farà créixer i seguir millorant i seguir oferint-vos doncs, vivències com aquesta que hem fet en el Dream Beach per primer cop amb l'equip del Vitamina Dance. Això ha sigut tot, Vitamines, una forta abraçada, esperem que us hagi agradat aquest especial del Dream Beach, del festival, seguirem fent programes d'aquest estil aquest estiu, seguiu-nos a les xarxes, vull donar les gràcies personalment als nostres companys d'aquí de producció, en David Ramiro, en Sergi Cubero, per tota la seva paciència també, aquí un servidor s'ho ha passat molt bé també, donant-vos tota la informació, esperem que us hagi agradat moltíssim aquest especial del festival Dream Beach, primera assistència del Vitamina a un dels festivals de música electrònica més importants de tota Espanya. Que vagi molt bé, Vitamines, si no ens escoltem, ens veiem al setembre, molt aviat, que vagin molt bé les vacances i a seguir gaudint de la música electrònica.
Vitamina Podcast, disponible cada setmana a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Veritat, també vol parlar el cotxe.
Algú s'ha tret el cinturó, que ha sigut en Sergi.
No, jo no.
Qui ha sigut el que s'ha tret el cinturó?
És el Jordi Rambolant. Cubero, tu punxaràs el teu Lemonade a algun escenari? Estaria bé, no?
Estaria guai, però... El Marcel Ventura, t'imagines?
Molt bones, Dani! Estem aquí al Clio!
On estem, David? On estem? Per on anem?
A l'Ametlla de Mar, al Perelló!
Bé, doncs portem ara uns 580 quilòmetres aproximadament. O sigui, perdoneu, ens falten 580 quilòmetres. Quan em ve la paraula València, el primer que se'm passa pel cap és l'horxata. Horxata.
I tu, Sergi Cubero, què opines d'Almeria?
Bueno, és bonica, també té la seva riquesa...
Botànica.
Ah, vale, claro, es que yo lo vi antes de la pandemia, claro. Justo antes.
Yo no por cortar el rollo, pero en 15 minutos tenemos que estar
arriba. Venga, va, sí. Sí,
si no empezamos,
vale.
Ya.
No hi ha tant sarau, no es veu tot tan ple.
Que no, con que no.
Joder. Con que no, que em dones un xicle.
Ah, vale.
Vale, dos.
Va, si tienen, dona'm un, que no torno.
Doncs m'ha fallat, m'ha decepcionat el sentit que veus, clar, veus com tu has dit, quatre sintetitzadors que dius...
Això, Sergi, explica'm una mica, a nivell de forces, com estàs? Si estàs recuperat ja, com has viscut aquest festival?
Doncs ara mateix estic destrossat.
Vitamina.